Són 8:45, bona nit.
No ho sé, amb Anna Ballonès.
És dilluns 5 de juny, un dia que arriba amb una nova notícia d'una violació grupal a Badalona i una vegada més la víctima és una nena menor d'edat. És un cas que ha avançat La Vanguardia i que ara de seguida explicarem. Quan ha sortit el cas, però, la pregunta que molts ens hem fet ha estat una altra, una de nova, i sí, és una de nova, malauradament, però ja en són tantes que fins i tot sembla increïble que pugui haver tornat a passar el mateix amb un patró molt semblant, és a dir, violació grupal, víctima menor, agressors menors i també, en aquest cas, coneguts per la víctima. Això d'una banda, però és que l'altra pregunta, evidentment, és què passa a Badalona? O més que què passa, per què passa això a Badalona? Realment hi ha més agressions que en altres municipis amb una xifra d'habitants similar? O és que se'n denuncien més? Hi ha hagut un cert efecte crida? I encara un altre dubte. Si està passant això, s'està fent prou pedagogia des de baix, a les escoles, amb les famílies, perquè no es perpetuïn comportaments com aquest? D'aquí una estona a la tertúlia del 9C parlarem amb la Josefina Caro, que és doctora en psicologia i psicòloga de la Federació de Dones de Badalona. Precisament, l'entitat treballa en un projecte sobre prevenció i detecció de la violència masclista, de gènere i també sexual a instituts i escoles de Badalona. A ella li preguntarem en quines situacions es troben i què en diuen de tot plegat els més joves. I també, és clar, com es pot resoldre, si és que es pot, aquesta tendència? Perquè, lamentablement, ens hem gairebé acostumat a aquesta mena de notícies i no pot ser que sigui així. Passen 2 minuts de 8:45, abans de sopar heu de saber que... els detalls de l'operació de tornada de Leo Messi al Barça després d'una reunió entre el seu pare i Joan Laporta, i també us explicarem aquest nou cas que dèiem ara d'una violació grupal a Badalona. Però abans, informació de servei a aquesta hora. Ha tornat a ser una tarda molt complicada a la carretera en l'operació tornada de la segona Pasqua. La pluja i també dos accidents han provocat problemes, sobretot a l'AP7, que ha arribat a acumular més de 20 quilòmetres de cua. Per això connectem ara amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona nit.
Què tal? Molt bona nit. Doncs sí, aquests dos accidents que comentaves a l'autopista AP7 són els que han provocat cues més importants, més destacades. Ara ja no. Ara, per exemple, l'accident de l'autopista AP7 de Sant Julià de Ramis ja el tenim del tot normalitzat. Ja no hi ha aturades en aquest tram. I, de fet, del tram nord de l'autopista AP7 només queda una zona lenta a l'altura de Sant Celoni, en sentit sud, en sentit Barcelona. L'altre accident era a l'AP7 a Olèrdola, molt a prop de Vilafranca. Aquí també ja fa estona que tenim tots els carrils oberts al trànsit. Està millorant molt ràpidament, poden quedar algunes zones més lentes a l'altura de l'Arbós, a Vilafranca, a quin pèl de lentitud, en sentit nord, sentit Barcelona, però en principi hauria d'anar millorant molt ràpidament. De la resta de la xarxa viària, ara mateix ja poca cosa. Vies properes a Barcelona, en general molt bé, s'alenteix un pèl la marxa a la C31 a la zona de Sant Boi i en sentit Barcelona. Per tant, com pots comprovar, sí que hi ha hagut problemes durant la tarda en aquesta xarxa viària, però la circulació ja millora i, a més, ho fa molt ràpidament.
Gràcies, Roger. Doncs aquesta és la situació ara mateix a les carreteres, però, com dèiem, el temps tampoc no ha ajudat i ha complicat encara més la circulació en algunes zones. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Ha estat de nou una tarda que hi ha hagut tempestes fortes, eh?
Sí, sí, sí. De fet, encara plou en alguns sectors, tot i que les tempestes han anat a la baixa. Les últimes dues hores hem estat patint una mica per algunes tempestes que hi havia cap a la Noguera, el Segrià, Urgell, Pedurgell, zones on, per exemple, el Segrià estan començant a recollir, a fer la collita de paraguaians, i ens comentaven, per exemple, que han caigut patacs d'aigua 10-15 litres per metre quadrat en poca estona, fins a una trentena de litres en algunes poblacions del Segrià. Precipitacions, com dèiem, que han anat a la baixa i en alguns casos amb calamar-se. Veurem si hi ha hagut afectacions o no. També 20-30 litres en alguns sectors o patacs d'aigua al Bages, Osona, complicant la circulació, per exemple, al C16, al C17, carreteres que baixen del Pirineu. Ara mateix, com dèiem, encara plou, però ho fa menys, però encara en sectors de la Catalunya central, també alguna tempesta encara cap al Segrià, puja que va arribant també en sectors del prelitoral, de mica en mica això anirà a la baixa, també encara en algunes àrees del Pirineu i Prepirineu. Ara en fer-se fosca aniran desapareixent i demà, doncs, se'n tornem-hi.
Això t'anava a preguntar precisament. Demà tornarà a haver-hi tempestes tan fortes com les d'avui o no?
Creiem que sí. Difícil també precisar on, perquè és allò que a vegades doncs, pot ploure molt fort al teu poble i que a pocs quilòmetres la pluja sigui més, menys important. Però demà, després d'un matí tranquil, ja abans del migdia pot aparèixer algun ruixat cap al Pirineu i serà al llarg de la tarda, tarda vespre com avui, que en comarques interiors creiem que del centre i nord de Catalunya més difícils o més disperses, si més no, a l'interior de les comarques de Tarragona, doncs sí que demà, això, durant la segona meitat del dia, ruixats, tempestes en sectors interiors, sobretot del centre i nord del país. Tornarà a rebre, tornarà a ploure en sectors del Segrià. Per tant, pendents de si hi ha tempestes fortes, s'ha de tenir en compte aquestes pluges que poden descarregar 20-30 litres en poca estona i amb calamarsa o pedra. Més difícils a la costa i, com avui, en caure el dia aniran desapareixent. Temperatures semblants a les d'avui, de 25 a 24, 28 graus a l'interior, més frenades cap a les valls del Pirineu, 20-25 a la costa al centre del dia.
Per tant, tarda de tempestes i demà matí, en principi, tranquil.
Tranquilet
i a la tarda poden tornar. Gràcies, Abel, fins aquí una estona.
Fins després.
L'altre nom propi del dia d'avui és el de Leo Messi. De fet, entrem en una setmana decisiva per conèixer el seu futur. Avui el pare ha dit públicament per primera vegada que el seu fill vol tornar al Barça. Ho ha fet després de mantenir una reunió amb Joan Laporta al domicili del president blaugrana, Gerard Ballera. Bona nit.
Bona nit. Sí, la reunió entre el pare de Messi i Laporta ha durat uns 40 minuts aproximadament. A la sortida i de manera atropellada, mentre responia als periodistes, Jorge ha confessat que li encantaria que el seu fill tornés a vestir de blaugrana. I no només això, sinó que és optimista.
Hay optimismo en la familia Messi con que vuelva Leo al Barça.
Me encantaría. Me encantaría. Confía en que pueda regresar. Sí.
Ara bé, de moment, l'entorn del jugador assegura que tot continua igual després d'aquesta trobada perquè el Barça encara no els ha presentat cap oferta ni els ha dit quan podrà fer-ho. Des del club, a més, tampoc volen fer cap valoració i es remeten a les declaracions de Jorge Messi. Dit això, el jugador té pressa per saber on jugarà la temporada que ve després d'acomiadar-se aquest passat cap de setmana del Paris Saint-Germain. Té tres opcions, el Barça, la prioritària, l'Al Hilal de l'Aràbia Saudita i l'Inter de Miami. En les últimes hores, dos equips europeus també s'hi han interessat.
I encara relacionat amb el possible retorn de Messi, atenció a aquesta notícia que pot marcar també el marge de maniobra per poder fitxar, perquè Recus ha avançat aquesta tarda que el Barça continuarà amb el fair play financer excedit.
Sí, això dificultarà la inscripció dels nous contractes, tot i que demà la Lliga té previst aprovar el pla de viabilitat del club pels pròxims dos anys.
En té més detalls la Marta Ramon. Marta, bona nit.
Bona nit, sí, una de freda i una de calenta. Tant el Barça com la Lliga saben que ja hi ha entesa amb el pla de viabilitat presentat i demà la patronal donarà el vistiplau definitiu al Barça, que servirà per calcular el seu límit salarial i saber amb quins paràmetres treballar. Però això no vol dir que el club blaugrana tingui més facilitats a l'hora de fitxar aquest estiu. De fet, el Barça continua amb el fair play excedit i en aquest sentit la Lliga veu impossible que pugui tornar a la regla del 1-1 i operar amb normalitat aquest estiu. Què vol dir això? Doncs que de moment la Lliga es creu les previsions econòmiques del Barça per les dues temporades que venen, però encara li toca fer molta feina per poder aspirar a incorporar Messi. Ara mateix el nou sou d'un fitxatge que vulgui inscriure només podrà ocupar el 40% del sou que alliberi amb una sortida.
Gràcies, Marta. I mentrestant, Gerard, el Barça és al Japó.
Sí, perquè demà a 1:15 del migdia, hora catalana, jugarà un amistós contra el Vissel Kobe. Serà el comiat d'Andrés Iniesta amb l'equip japonès.
Després repassem la resta dels esports. Gràcies, Gerard. Fins ara.
Fins ara.
8:38, la xacra sembla no tenir final, ho dèiem a l'inici. Els Mossos investiguen una nova violació en grup a Badalona i, de nou, tant la víctima com els agressors són menors d'edat. Segons avança La Vanguardia, en l'última agressió sexual hi hauria implicat la parella de la noia. Més detalls, Benet Iñigo.
L'agressió sexual va ser dissabte a mitja tarda. Segons la víctima, van ser 6 o 7 nois que la van violar i alguns d'ells fins i tot ho va gravar amb el telèfon mòbil. Quan la policia la va trobar, estava en estat de xoc i es van activar de seguida els serveis mèdics que la van traslladar a l'Hospital de Can Ruti. A més de l'exploració pertinent, també va rebre assistència psicològica. Els Mossos confirmen que la Unitat Central d'Agressions Sexuals s'ha fet càrrec del cas i ja ha activat els mecanismes d'acompanyament i suport a la víctima. També, segons La Vanguardia, algun dels implicats hauria explicat que va ser la parella de la víctima qui els hauria convidat a violar conjuntament la noia. En tot cas, les fonts que cita el diari asseguren que els agressors són coneguts i que la investigació avança a bon ritme.
Aquesta, malauradament, però no és la primera violació grupal amb menors implicats a Badalona. Les agressions sexuals amb el Centre Comercial Màgic com a escenari fa setmanes que han fet saltar totes les alarmes. Són, amb el que hem sabut avui, 5 casos, Benet.
Sí, l'últim cas l'hem conegut fa tot just uns dies, tot i que hauria passat el mes de gener. Com en el cas que explicàvem abans, la parella de la víctima, ell té 15 anys i ella 13, la coaccionava perquè fes fel·lacions tant a ell com a amics i familiars. Ho va descobrir la tieta quan va veure missatges al telèfon mòbil de la menor on ella es queixava al nòvio que no li agradava gens el que estava fent. Els Mossos van detenir-lo tant a la parella com a un altre noi la setmana passada. Aquesta agressió hauria passat als lavabos del Màgic, com també les altres tres. El primer que es va saber i va aixecar la primera polseguera és el cas d'una nena d'11 anys violada per 5 nois, alguns d'ells menors de 14 anys i, per tant, inimputables. Un altre d'aquests nois està tancat en un centre de menors. La violació va ser al desembre i la família de la noia va marxar de Badalona fa unes setmanes en un intent de passar pàgina. Els altres dos casos que s'han denunciat fins ara són el d'una noia de 16 anys violada per diverses persones i el d'un noi de 14 anys violat per un home més gran que va conèixer a través de les xarxes socials. Més enllà de Badalona, els primers 4 mesos de l'any, els Mossos han rebut una 60 de denúncies per violacions en grup i en 6 hi ha menors implicats. De fet, un dels fenòmens que preocupen la policia és que el 12% dels detinguts de gener a abril són menors d'edat, uns 120 en total.
Avui, com dèiem, en temps de tertúlia parlarem sobre el que està passant a Badalona. Entrevistarem a Josefina Caro, que és psicòloga de la Federació de Dones de Barcelona, que és una entitat que treballa en un projecte sobre prevenció i detecció de la violència masclista tant a instituts com a escoles de la ciutat. I per cert, que en les últimes hores també hem sabut que els Mossos han detingut un home que va agredir la seva parella a la plec del Cargol de Lleida. Va passar diumenge a la matinada, la policia va rebre una alerta i en arribar la dona els va explicar que ell li havia donat un cop de puny i que no era la primera vegada. La policia va detenir el presumpte agressor de 36 anys per un delicte de maltractament. I a Barcelona, en les properes hores, ha de passar a mans de la justícia l'home acusat d'agredir sexualment una noia de 18 anys enmig de la festa de celebració del Barça femení ahir a la plaça Sant Jaume. 4 minuts per arribar a 3 quarts de 9, canviem totalment de tema. La proposta de Pedro Sánchez per fer 6 cara a cara amb Alberto Núñez Feijóo ja ha quedat en paper mullat. És el moviment sorpresa que avui ha posat sobre la taula el president espanyol. El PP, però, ho ha descartat poc després perquè ho veu com un truc, diuen, per desviar l'atenció. Ho ha anunciat el portaveu dels populars, Borja Sémper.
No vamos a entrar a ese trapo. Entendemos la ansiedad del presidente Sánchez. No estamos para excentricidades. Y entendemos también que el presidente Sánchez está mucho más cómodo en un plató de televisión que en la calle.
Tampoc ha agradat gens ni mica als partits a l'esquerra del PSOE, per exemple, la líder de Sumar i vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz. Creo que Sánchez se equivoca.
España no se resume en una foto entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Esa es una España muy pequeñita. España es más que un debate entre dos hombres.
Després de rebre les crítiques, Sánchez ha explicat que els cara a cara amb Feijóo no exclouen debatre també amb altres partits polítics. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Si el president espanyol recula una mica en la seva proposta o com a mínim l'aclareix, al matí Sánchez era molt clar i ho limitava Feijóo.
Proponemos que cada semana se celebre un debate cara a cara entre los dos principales candidatos a la presidencia del gobierno en los principales medios de comunicación.
Però al migdia, després que els seus socis de coalició li tiressin la cavalleria per sobre i l'acusessin de voler reforçar el bipartidisme, Sánchez ha obert la porta a altres debats.
Vivimos en un sistema plural y por tanto yo también he recogido el guante y he dicho que quiero debatir con el resto de formaciones políticas.
Tot i això, Sánchez deixa molt clares les cartes i recorda que, segons totes les enquestes, ell i Feijóo són els dos líders polítics amb més suports i que, per tant, són ells qui es juguen les garrofes.
I, mentrestant, les negociacions perquè Sumar i Podem vagin junts a les eleccions del 23 de juliol sembla que es traslladen ara a Barcelona. Avui Pablo Iglesias ha deixat entreveure al món a RAC1 que ell hi està implicat directament. De fet, el puntador de Podem ha fet la tertúlia des de Barcelona quan el Basté li ha preguntat el per què. Se li ha entès tot.
El seu teu viatge a Barcelona té alguna cosa a veure amb això o no?
No puedo decir.
Val, perfecte. Ja no puedo decir, pero he dicho todo.
I tot i que sembla que les converses passen ara per Barcelona, des de Madrid el compte enrere per tancar l'acord entre Sumar i Podem cada cop és més evident. Tenen marge fins divendres, Arnau.
Sí, i el més calent és a l'Aigüera, d'entrada perquè l'armatisme ara és total a les dues bandes de la taula i perquè el to dels retrets és més suau que abans de les eleccions municipals. Iglesias, al món a RAC1, recriminava a Yolanda Díaz algunes actituds, però apostava per un acord imprescindible.
Si no lo hay, yo creo que ya es muy difícil decir que hay opción de que no haya un consejo de ministros de PP y Vox. Los compañeros tienen que asumir la responsabilidad del porcentaje que representa cada uno y a partir de ahí hacer un acuerdo, pues que nunca va a ser precioso.
I en la mateixa línia, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, insistia que cal desencallar la situació.
La gente de nuestro país nos está esperando. Estamos trabajando sin descanso para hacer algo que es muy importante en la vida de la gente. Dar serenidad, sosiego, dar tranquilidad y, sobre todo, dar certezas a la sociedad española.
De fet, una enquesta d'avui del País revela que si Sumar i Podem no es presenten junts, el PP i Vox aconseguiran la majoria absoluta a les eleccions espanyoles.
I de cara a aquestes eleccions espanyoles, la CUP decideix aquesta setmana si s'hi presenten o no l'esquerra independentista. Debat si consolidar el camí que van obrir el 2019 dissabte comunicaran el resultat en un Consell Polític a Sant Pere de Ribes, al Garraf. Sílvia Solanes.
Els militants i simpatitzants de les organitzacions que donen suport a l'actual candidatura podran valorar aquesta setmana si es repeteixen i es presenten o no, també amb quina intenció i per fer què al Congrés. Actualment la CUP hi té dos diputats, Mireia Bahí i Albert Botran. Van decidir presentar-se quan es van repetir les eleccions del 2019. A les primeres, a les que es van celebrar l'abril, no ho van fer i al seu lloc hi va concórrer Front Republicà d'Alvaro Dante Fachín, que tenia el suport de Poble Lliure, una de les ànimes de la CUP, i que buscava aglutinar vots independentistes i republicans. Justament és amb aquesta filosofia que Poble Lliure ja s'ha posicionat i considera que sí, que el 23 de juliol hi han de ser, però amb la idea de fer un front comú de l'esquerra independentista. El debat estarà obert durant tota la setmana, divendres votaran per via telemàtica i dissabte faran públic el què.
I mentre en el Parlament, Junts per Catalunya decidirà demà si substitueix Laura Borràs a la cambra o no. El partit reunirà l'executiva, que haurà de prendre una decisió, o bé renuncien a la presidència en senyal de protesta, o bé aposten per girar full i recuperar la segona institució del País. Adrià Santasusagna.
La reunió serà probablement a la tarda i Junts per Catalunya s'haurà d'enfrontar definitivament aquest debat que fins ara n'han resolt. Per una banda tenim el sector més proper, Laura Borràs, que creu que no s'hauria de fer com si no hagués passat res, que s'hauria de deixar clar d'alguna forma que estan en contra de la inhabilitació de Borràs i una fórmula seria renunciar a tenir la presidència. Ara bé, hi ha un altre sector, que és bastant majoritari, que creu que el partit ha de recuperar pes, presència institucional i mediàtica, i en aquest sentit la presidència del Parlament és clau. Si decideixen algun diputat o diputada a la presidència, Junts tindria la segona institució més important de Catalunya, un poder que els pot ajudar i més en plena precampanya de les eleccions espanyoles. Sigui com sigui, el debat és viu i es preveu una executiva tensa. Demà al vespre sabrem la decisió del partit.
I a Barcelona els comuns hauran d'esperar fins demà per saber si 150 vots a Ciutat Vella van definitivament al seu partit o es queden a Ciutadans. Passi el que passi en aquest recompte, no alterarà el resultat de les eleccions del 28 de maig, Pep Tormos.
Van presentar un recurs perquè consideren que hi ha un error que no s'ha corregit i ara la Junta Electoral de Zona s'ha de pronunciar. Creuen que a l'hora de passar els resultats a l'acte es van girar els totals i es van atribuir 150 vots a Ciutadans i 5 a Barcelona en Comú. L'alcaldable de Ciutadans, Anna Grau, ho ha relativitzat.
Nosaltres no hem discutit els resultats electorals. Els acceptem amb esportivitat, els estudiem i analitzem per a fer-ho millor la propera vegada i recomanem a la senyora Ada Colau fer exactament el mateix.
I és que encara que el sumin els comuns, Ada Colau quedarà per darrere de Jaume Collboni, perquè el recompte oficial va donar-los una diferència de més de 300 vots.
I encara en crònica política, Pere Aragonès torna a demanar el traspàs de Rodalies, després que la ministra Raquel Sánchez negués aquesta possibilitat, argumentant que la infraestructura és d'interès nacional. El president de la Generalitat ja ha insistit.
Tenim un repte, que és el ferrocarril que funcioni millor a l'àrea de Barcelona, que Rodalies funcioni millor. Vaig sentir unes declaracions de la ministra que deia que no es traspassava perquè era una infraestructura d'interès nacional. El que ha de ser és d'interès de ciutadania. El que ha de fer és servir a la ciutadania i no un determinat projecte polític de l'Estat o una dimensió nacionalista espanyola.
Aragonès ho ha dit en una visita al Congrés del Transport Públic, es fa a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. 12 minuts per arribar a les 9 de la nit. Mentrestant, els carburants han trencat aquest mes de juny la tendència a la baixa i ja han començat a pujar i podrien repuntar encara més perquè l'Aràbia Saudita ha anunciat per sorpresa una retallada en la producció de petroli.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Tot i això, ara mateix és lluny dels preus màxims a què van arribar els carburants fa just un any, quan tant el gasoil com la benzina van superar els 2 euros al litre. Ho repassem amb aquest informe del Joel Penya i la Montse Martí.
Fa un any.
La gasolina de 95 octans es pagava 2 euros amb 19 cèntims a les benzineres.
I ara?
Val 1 euro amb 58 cèntims al litre. Són més de 60 cèntims de diferència en cada litre respecte al que es pagava l'any passat.
I amb el gasoil passa 3 quarts del mateix.
Ara es ven a 1 euro amb 39 cèntims al litre i fa un any superava els 2 euros amb 0,9. Segons l'expert en energia Jordi Francesa, aquests preus es mantindran més més o menys estable, sense grans alts i baixos, durant els propers mesos, tot i el repunt d'aquest juny.
S'espera una molt bona campanya de turisme aquest estiu. Això vol dir que, clar, jo no espero realment en els pròxims 3-4 mesos que hi hagi una gran variació en el preu de la gasolina ni del gasoil, perquè tens dos elements. Uns preus de mercat que baixen, però tens un contraelement que seria que la demanda de gas, de gasolina i de gasoil pujarà en aquest estiu.
La gasolina aquest juny ha trencat la ratxa de 5 setmanes a la baixa i el gasoil ha trencat la tendència de 10 setmanes seguides baixant.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Doncs un dels motius que va fer esclatar precisament ara que parlàvem el preu dels carburants va ser la guerra a Ucraïna, que avui ha fet un nou cop d'efecte. L'exèrcit ucraïnès ha passat a l'atac i ha començat una gran contraofensiva. Rússia confirma haver rebut múltiples atacs al front oriental.
Des de Kiev no ho confirmen, de fet mantenen el silenci, però el cert és que aquest dilluns s'han intensificat els combats a les regions de Donetsk i Zaporizhia. L'única pista és un missatge a Twitter del ministre de Defensa ucraïnès en què cita el tema de Depeche Mode, Enjoy the Silence, gaudeix el silenci. Per la seva banda, Rússia ha anunciat que ha aturat una gran ofensiva ucraïnesa en 5 punts i que ha matat 250 enemics.
9 minuts per les 9, un grup d'experts adverteixen que les emissions contaminants a Catalunya continuen pujant, malgrat els compromisos internacionals, perquè d'aquí 7 anys hagin caigut a la meitat. Segons els seus càlculs, l'any passat van créixer un 3%, Laia Colomer.
Són un grup d'experts que s'han unit en el monitor públic d'emissions per fer força a favor de la transició energètica. Lamenten que les dades més recents són del 2020, un any totalment excepcional per la pandèmia. Segons els seus càlculs, l'any passat els gasos d'efecte hivernacle es van enfilar un 3%. Una de les expertes, Marta Torres, diu a RAC1 que més enllà d'aquestes xifres, Catalunya va en contradirecció.
Aquesta tendència de seguir creixent està molt allunyada al que hauríem d'estar fent, que són reduccions anuals de com a mínim el 6%. És prou bo, no?, com per dir-nos, ostres, que realment estem, no?, en direcció contrària.
Segons el monitor, a partir d'aquest any, les emissions s'haurien de reduir més d'un 6% anual per complir amb els acords de París.
Doncs bé, un grup d'experts adverteixen que les emissions contaminants continuen pujant, com dèiem, i encara una mostra més de l'emergència climàtica és que el nivell del mar augmenta gairebé 3 mil·límetres cada any a l'Estat. Segons un estudi liderat per l'Institut Espanyol d'Oceanografia, el creixement s'ha duplicat els últims 30 anys. S'han analitzat les costes atlàntiques i mediterrànies de la península Ibèrica i també les Illes Balears i les Canàries.
El ritme de creixement del mar ha passat de ser d'1,6 mil·límetres al 1993 a 2,8 actualment. Segons l'autor de l'estudi, Manuel Vargas, amb aquesta acceleració queda palesa l'amenaça actual que representa el canvi climàtic. L'equip científic ha utilitzat dades procedents de mareògrafs, que són aparells que registren les marees, de principis dels anys 40 i també dades procedents de satèl·lits. L'estudi conclou que el creixement del nivell del mar es deu majoritàriament a l'escalfament de les aigües que produeix l'expansió tèrmica i l'augment del volum.
I parlant de medi ambient, a tot això, la Guàrdia Civil investiga 8 persones per tràfic il·legal de residus plàstics. Es tracta de responsables d'empreses que abandonaven els residus sense processar-los correctament o que els enviaven clandestinament a altres països. En total han intervingut més de 5.700 tones. Un dels punts centrals de l'operació ha estat el port de Barcelona.
La Guàrdia Civil va intervenir més de 40 tones de deixalles de plàstic. També investiguen una altra companya que hauria traslladat a França més de 220 tones de material que estava declarat com a plàstic però que en realitat eren deixalles. Un dels casos més greus és el d'una empresa de Jaén que va exportar il·legalment més de 3.600 tones de residus plàstics a països com Tailàndia, Hong Kong, Malàisia i el Marroc. En total s'han fet 141 inspeccions a tot l'estat amb la col·laboració de l'Europol.
6 minuts i mig per arribar a les 9, toc d'atenció dels oncòlegs que de vegada tenen pacients més joves amb càncer de còlon. Ho atribueixen a l'augment de la taxa d'obesitat i també als canvis d'hàbits alimentaris. Per exemple, cada cop es mengen més aliments processats. Davant d'això, els especialistes demanen analitzar les dades d'incidència a fons per si calgués rebaixar l'edat d'inici dels cribatges de detecció precoç. Laia Colomer.
Tot i que a l'estat espanyol no hi ha dades, investigadors neerlandesos sí que ho van confirmar amb dades d'una vintena de països europeus. Entre el 2004 i el 2016, la incidència en persones d'entre 20 i 29 anys va créixer gairebé un 8% anual, dels 30 als 39, prop d'un 5%, i dels 40 als 49 anys, un 1,6%. La vocal de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, Ana Fernández, hi troba aquesta explicació. Són declaracions a RAC1.
Teníamos una dieta mediterránea,
donde había mucha fruta y mucha verdura, y ahora tenemos hábitos más occidentalizados: comida procesada, exceso de proteínas, poco ejercicio físico, obesidad.
I la cap del grup de càncer colorectal del Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia, Elena Élez, creu que s'ha d'estudiar si canviar l'edat dels cribratges.
Treballar en confirmar si es veu aquesta tendència i valorar si és precís avançar l'edat del cribratge. Però és que el que encara s'ha de demostrar el nostre mèdic.
Ja ha passat als Estats Units, on ara les proves comencen als 45 anys i no als 50 com aquí.
I mentrestant, les farmacèutiques Merck i Moderna avancen en la creació d'una vacuna contra el càncer. Avui han presentat una nova teràpia que, utilitzant la mateixa tecnologia que les vacunes contra el Covid, l'ARN, aconsegueix reduir gairebé a la meitat el risc de recaiguda o de mort en pacients amb melanoma.
Consisteix a injectar als malalts unes molècules que ensenyen a les cèl·lules a activar el sistema immunitari. Ara, les farmacèutiques estan a l'espera de poder fer la tercera fase de l'assaig clínic.
I el Departament de Salut estudia canviar de les citologies per proves del virus del papiloma humà amb automostra. De moment se n'ha fet una prova pilota al Baix Llobregat i han participat 8 de cada 10 dones convocades.
Segons Salut, són proves molt més sensibles que les citologies i també molt més senzilles. Les dones van a buscar el kit d'automostra a la farmàcia, es fan la prova a casa i després retornen la mostra al mateix establiment. Si el sistema es demostra efectiu, la doctora de l'Institut Català d'Oncologia, Laia Bruni, creu que es podria arribar a moltes més dones que ara. N'ha parlat a l'escena.
El que es vol és que més dones participin d'aquesta manera, perquè és el que ens han demostrat, que els cribratges poblacionals milloren la participació. Més, no? Les dones se'n recorden que han de venir, les fem més partícips i millora la prevenció.
Salut vol que les proves de detecció precoç de càncer de coll uterí tinguin una adherència semblant a les de mama.
I encara en matèria sanitària, un estudi de la revista Nature apunta que la droga LSD podria ser efectiva per tractar les depressions. Investigadors de la Universitat de Helsinki han descobert el mecanisme que genera aquest efecte, que és diferent del mecanisme que utilitza la droga per provocar al·lucinacions.
Segons l'estudi, l'LSD s'uneix al mateix receptor que els fàrmacs antidepressius, però d'una manera molt més forta. En canvi, per generar els efectes al·lucinògens, la droga s'adhereix a un altre receptor, el de la serotonina. Segons els investigadors, això obre la porta a crear fàrmacs antidepressius a base de psicodèlics sense que els pacients tinguin al·lucinacions.
Poc més de 3 minuts per arribar a les 9 de la nit. Aquesta hora continua Ibars de Noguera, una festa rave il·legal que va començar fa 3 dies a l'embassament de Santana. Dissabte a la matinada, els participants van ferir 5 Mossos d'Esquadra que miraven d'impedir que hi accedissin més persones. Un camió va embestir el cotxe policial i a hores d'ara la festa continua amb un centenar de persones. Des de Lleida, Karen Alfonso.
Un dels integrants del camió va ser arrestat i l'altre va poder escapar quan els agents eren atacats. 4 d'ells han causat baixa. El detingut és un jove italià de 29 anys. La policia manté muntat un control als accessos de la festa il·legal perquè no hi pugui entrar més gent. També han obert una investigació per trobar els presumptes autors de les lesions del noi que va aconseguir escapar i qui són els organitzadors de la festa. Actualment encara hi ha un centenar de persones acampades procedents de mitja dotzena de països d'Europa. La policia va descobrir divendres que tenia intenció de muntar una festa rave al Pla de les Bruixes, proper al municipi d'Àger, i van aconseguir impedir-ho, però dissabte a la nit van localitzar la festa a l'embassament de Santa Anna.
I a Austràlia, atenció a aquest cas que ha fet la volta al món, la justícia ha indultat una dona que ha passat 20 anys a la presó acusada de matar els seus 4 nadons. El cas s'ha revisat arran d'una investigació d'una científica espanyola que ha vinculat les morts a causes genètiques.
Kathleen Folbig era entre reixes des de feia 2 dècades. La van condemnar per haver assassinat els seus 4 fills, que tenien entre 19 dies i 18 mesos. Ara fa un any, però, el jutge va ordenar revisar el cas. Un equip de científics, coordinat per la immunòloga espanyola Carola García, va concloure que les morts dels nadons eren per una estranya mutació genètica. La dona, de 55 anys, ja està en llibertat.
I d'altra banda, la Comissió Europea fa un pas més en el control de la intel·ligència artificial. Ara vol que plataformes com Facebook, Instagram i YouTube identifiquin el contingut creat per aquesta tecnologia i n'informin. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
L'objectiu de la Comissió Europea és que empreses com Facebook, TikTok, Google o Instagram s'acullin al Codi Europeu de Bones Pràctiques contra la Desinformació, un codi d'on, per cert, Twitter s'hi va desmarcar la setmana passada. Fins ara era voluntari, però passarà a ser obligatori a l'estiu quan entri en vigor la nova llei digital europea. Qui no ho compleixi, a més, s'exposa a dures sancions. L'eurocomissària de Valors i Transparències de la Comissió Europea, Vera Jourova, creu que la desinformació no té cabuda ni dins de la llibertat d'expressió.
Advanced. Eines com ChatGPT són capaces de crear continguts com
complexos, aparentment ben fonamentats en qüestió de segons. Els generadors visuals poden crear imatges de fets que mai han passat i els softwares de generació de veu imitar una persona agafant una mostra de només uns segons. Les noves tecnologies plantegen nous reptes per la lluita contra la desinformació.
Brussel·les també demana a aquestes empreses que desenvolupin tècniques per identificar generadors de desinformació per poder-ne prohibir el seu ús i exhibició a les xarxes socials.
Pràcticament les 9 de la nit, l'Ajuntament de Barcelona surt al pas de la polèmica i assegura que les instal·lacions del parc de Can Batlló al districte de Sants Montjuïc són segures. Això després que algunes veïnes s'hagin queixat perquè diverses persones s'hi han fet mal. El parc tot just es va estrenar durant la campanya electoral, Marc Poyató.
Veïnes com l'Elba Mancilla han explicat a RAC1 que algunes persones s'han fet mal al parc, com per exemple el seu fill, que es va trencar el braç jugant als llits elàstics. A més, hi ha casos de gent gran que ha caigut en una zona que rellisca. Ara aquests veïns estan recollint suggeriments per demanar millores a l'Ajuntament.
Sí que penso que, doncs, que probablement falta alguna zona d'ombra, que potser aquests dies hi ha hagut un ús més intensiu per la novetat i la publicitat que ha tingut aquesta instal·lació. Hi ha hagut unes altres parts que potser necessiten una mica un contrast entre l'experiència de les persones usuàries i el personal tècnic.
Fons de l'Ajuntament de Barcelona expliquen que la setmana passada tècnics municipals van visitar el parc i van escoltar les queixes dels veïns. A més, durant aquest mes està previst tancar la zona de joc uns dies per instal·lar-hi tendals que facin ombra durant l'estiu.
El Festival de Cinema Lliure a la Platja arribarà aquest estiu per primer cop a Tarragona. És una proposta que fa 12 anys que se celebra en diversos municipis de Catalunya. Aquest estiu, la Platja de la Mora s'afegeix també a aquesta programació. Anem cap a Tarragona, Esteve Giralt.
Sí, les pel·lícules que es projectaran a la Platja de la Mora de Tarragona són El Carràs, Cinco Lobitos i After Sun. Les dates, el 10, el 17 i el 24 de juliol. Abans de cada llargmetratge, protagonisme també pels nous creadors, amb curts triats de la convocatòria de nou talent a les escoles de cinema de Catalunya. La Júlia Espadano és la directora del Festival de Cinema Lliure.
Volem sempre donar una visibilitat especial al nou talent.
Les pel·lícules es projectaran quan es comenci a pondre el sol a les 9 de la nit. A més de Tarragona, hi ha 7 platges més. A Barcelona, el Prat, Sitges, Palamós i Tossa de Mar, també a les platges de Palma i Pollença, a l'illa de Mallorca.
I encara parlant de cinema, el 15 de juny es presenta al Festival de Cinema d'Annecy Robot Dreams, la pel·lícula d'animació catalana que ha triomfat al Festival de Cannes. La pel·lícula de Pablo Berger, director de l'aplaudida Blanca Nieves, té tots els números per optar als Oscars de l'any que ve, sobretot després que la distribuïdora americana Neon n'hagi adquirit els drets. En té més detalls la Maria Cusó.
Neon és la responsable de la distribució als Estats Units, entre d'altres, de pel·lícules com Paràsits o El Triangle de la Tristesa, nominades als premis de l'Acadèmia de Hollywood. Robot Dreams, que a casa nostra s'estrenarà a la tardor, és la nova aventura cinematogràfica de Pablo Berger i explica una història d'amistat en temps de soledat. En parlava Berger a RAC1.
Per a mi, la superació de la pèrdua era fundamental. I d'alguna manera, jo crec que habla mucho de eso. Y en mi cine hay un elemento de melancolía en todas mis películas, pero también hay luz. Quiero pensar que siempre hay luz al final del túnel y soy un director poco cínico y hasta un poco naïf.
El film està ambientat a Nova York als anys 80 i està basat en la novel·la homònima de Sarah Barnard.
I quan passen gairebé 3 minuts de les 9 de la nit, repàs de la resta dels esports amb el Gerard Ballera de nou. Gerard, bona nit.
Bona nit.
A banda de la trobada que hem explicat ja entre Jorge Messi i el president del Barça, Joan Laporta, aquesta tarda també hem sabut que Ansu Fati tornarà a la selecció espanyola de futbol.
Ha entrat a la convocatòria d'Espanya per a la fase final de la Nations League, que es disputarà a mitjans d'aquest mes als Països Baixos. El seleccionador Luis de la Fuente l'ha cridat en substitució de Nico Williams, lesionat.
I més enllà d'això, Espanya i el Brasil jugaran un amistós contra el racisme.
Serà el 24 de març de l'any que ve, amb seu encara per determinar. A més, avui el Consell Superior d'Esports ha sancionat amb 60.000 euros i 2 anys sense poder entrar a cap estadi els 4 aficionats que van penjar d'un pont un ninot del jugador brasiler del Madrid, Vinícius. També ha imposat una multa de 50.000 euros i 1 any sense accedir als recintes esportius als 3 seguidors del València que li van fer gestos racistes al davanter en el partit que el Madrid va jugar a Mestalla ara fa uns dies.
I la UEFA escull Aitana Bonmatí com a millor jugadora de la Champions.
La migcampista del Barça ha marcat 5 gols i ha repartit 8 assistències en tota la competició. Aitana també és una de les 6 jugadores del Barça incloses en l'11 ideal. Les altres són Brons, Paredes, Mapi, Patrick Jarro i Graham Hansen.
I per acabar, el defensa Nacho es quedarà al Real Madrid.
Quan ha avançat els mitjans madrilenys, Nacho, que acaba el contracte, renovarà amb el club per una temporada i una altra d'opcional i substituirà, a més, a Karim Benzema com a primer capità de l'equip. El davanter francès ha fet ja oficial el seu fitxatge per l'Al Ittihad de l'Aràbia Saudita. Demà s'acomiadarà del madridisme a Valdebebas.
Gràcies, Gerard. Bona nit.
Bona nit.
Passen 4 minuts de les 9 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Tertúlia d'aquest dilluns 5 de juny, avui amb l'Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia. Bona nit, Enric.
Bona nit.
Lluís Carrasco, publicista especialista en màrqueting estratègic. Com estàs, Lluís?
Hola, bona nit.
L'Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Bona nit, Isabel.
Hola, molt bona
I
nit.
I també l'Eulàlia Soler, politòloga i professora de la UPF. Què
bona
tal,
nit.
Eulàlia, com estàs?
Atenent l'Esperit Sant, no? És avui, no?
Ah, sí?
Crec que sí, la segona
Pasqua.
Pasqua és quan... No? Bueno, realment era la setmana passada, però bueno, avui he sentit aquesta espiritualitat digna del dia, no?
No, anava a dir que quin dia també una mica més estrany, no? Perquè és aquests dies que només és... Anava a dir, no, només entre cometes no, perquè aquest matí el Basté ha repassat tots els municipis que era festa i en són uns quants, però la sensació aquesta és una mica complicada, llocs oberts, llocs tancats, sabem que és dilluns, però en realitat sembla un diumenge, vull dir que... En fi, i també un cap de setmana amb moltes coses a la ciutat, perquè hem tingut Primavera Sound, Fórmula 1, la celebració també de la Champions femenina del Barça, vull dir que déu-n'hi-do el cap de setmana que venim i que s'ha allargat per la gent que ha tingut festa fins avui. Però deixeu-me, primer de tot, que fem un repàs al trànsit, perquè també hi havia complicacions, i ja estem acostumats també, complicacions a les carreteres en aquesta operació retorn. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, amb el Roger Serra. Roger, bona nit.
Què tal? Molt bona nit.
Com doncs, està la situació ara mateix?
Força bé. Comentava que el trànsit de Breda ja està força bé. Cert que durant la tarda hem tingut sobretot aquests dos accidents a l'autopista AP7, al tram de Sant Julià de Ramis i també a Vilafranca o Olèrdola, que sí que han provocat cues i, a més, cues llargues i importants. Han estat els dos punts més complicats durant la tarda en aquesta xarxa viària catalana. Ara no, ara, evidentment, aquestes zones ja les tenim del tot normalitzades. De fet, ha baixat moltíssim el volum de trànsit. I ara només et comento un accident que s'ha produït fa pocs minutets, però estem parlant de la ronda de dalt de Barcelona. El tram de Sant Gervasi ha deixat lenta amb aturades aquesta ronda de dalt entre els túnels de Vallvidrera i Sant Gervasi, un tram petit en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat, i això és, com et comentava, a causa d'un accident. A la resta de la xarxa viària, autopista AP7, vies que baixen des del Pirineu, vies properes a Barcelona, a aquesta hora la veritat és que ja parlem de circulació còmoda i fluida.
Doncs aquesta és la situació ara mateix, més tranquil·la ja a la xarxa viària. Gràcies, Roger, que vagi bé, bona nit.
A reveure, bona nit.
Doncs sembla que han marxat la majoria d'aquestes cues, només queden alguns petits problemes. En fi, canviant de tema, ja sabeu que aquests dies amb l'Aleix Pariser, l'editor del Tu Diràs, ens va actualitzant com està el maciòmetre. Sembla que avui ha pujat disparat. Hola, Aleix, bona nit.
Hola, què tal?
Ara de seguida t'ho preguntarem. Fem una pausa i tornem de seguida.
RAC 1.
Comanda feta no fa destorb. Voldràs dir feina feta, oi? No, perquè si ets d'IKEA Family tens enviament gratis a casa o a una oficina de correus per totes les comandes d'accessoris superiors a 30 euros que facis fins al 30 de juny. I si encara no ets d'IKEA Family, pots registrar-te gratis a IKEA.es.
Tens monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 6 al 9 de juny, Soleil Llach organitza unes jornades de valoració gratuïtes a Barcelona. Demana cita i els nostres experts faran una valoració gratuïta de les teves monedes, segells o llibres antics. Truca al 93 201 87 33 o escriu-nos a info@soleillach.com.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar, si te encuentra y ven a comprar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
Passen gairebé 9 minuts de les 9 de la nit i, a veure, aquí d'aquí la taula avui li ha fet una mica un salt al cor quan ha vist aquestes imatges de, del pare de Leo Messi entre la casa de Joan Laporta. A veure, Lluís, deixa'm que comenci per tu.
A mi m'ha fet un salt al cor i he buidat la bateria del mòbil a la platja. Vull dir, el que havia de ser un dia tranquil a la platja, feia bon temps, Sant Pol, i que te n'adones de la influència de Barcelona perquè Sant Pol, que no era festiu, semblava un diumenge normal. I sí, el telèfon no ha parat perquè era molt divertit el que estava succeint.
A veure, el que estava succeint, ara de seguida ens ho explicaràs, que és el que estava succeint. No, i quins missatges estan arribat per... Això li anava a dir, a veure, Aleix, fa dies, anava a dir, portem dies, no sé, potser alguna setmana fins i tot, no? Veient com està aquest maciòmetre, com diries que està ara mateix?
Hòstia, no te sabria dir, perquè porto una tarda penjat al telèfon, que és complicat. No, jo crec que avui està millor que ahir, sens dubte. Perquè a més, ja no és la imatge de Jorge Messi entrant al domicili particular de Joan Laporta i, evidentment, hi ha hagut una trobada, i està confirmat que s'han vist durant un període de temps aquest matí i han estat xerrant, i no crec que hagin estat xerrant de si era festiu o no i d'on anaven a dinar.
Ni del trànsit, ni
aquestes
coses.
És que, a més, ell surt, i quan surts i els periodistes, que som uns pesats, comencen a preguntar-li i com ho ha ido, i...
Espera, sentim la doncs seqüència això. Sencera, que és aquesta.
A ti mismo, la familia, Messi, con que vuelva Leo, al Barça.
Te encantaría.
¿Y de qué depende entonces?
Depende de un montón de cosas, no sé nada. Entonces,
pero de qué depende para que no vuelva.
El plan de viabilidad, le dices que soy el texto page.
Hemos hablado el otro día, pero nada concreto.
A ver si le gustaría venir, por eso.
Que venga.
Me encantaría.
Me encantaría regresar a Barcelona,
por supuesto.
Pero la opción preferida de Messi es volver a Barcelona.
Eso se puede decir así. ¿Confía en que pueda regresar?
Sí.
A veure, no s'entén molt bé, però hem sentit dues vegades "le encantaria", por supuesto,
volver a
li gustaría regresar, ha dit sí.
Sí.
Al final,
per això
no?
Et dic que un cop fas això, evidentment som uns pesats els periodistes, ho reconec.
Però també podria haver no dit res al pare de Messi.
Aquí és on anava jo. Ell podria haver dit, no voy a hacer declaraciones, gracias, no voy a decir nada, gracias, ya veremos, gracias. No, i en canvi diu, le encantaría volver, que ja ho sabíem, ja ho hem explicat, el jugador, la seva dona i els seus fills volen tornar a casa seva, que és Castelldefels/Barcelona. I ell podria haver no haver dit res, llavors aquesta frase final sí que et fa ser una mica més optimista. Dit això, han de passar moltes coses, i a més a RAC1, la Marta Ramon aquesta tarda ha donat una informació que em sembla molt rellevant, que és que demà el Barça tindrà l'okay del pla de viabilitat, que crec que hi ha certa confusió amb això del pla de viabilitat. Que la Lliga digui okay aquest pla de viabilitat no vol dir que automàticament vingui Messi i el Barça ja no tingui problemes econòmics.
És a dir, aquí hi ha més d'un factor, no només hi ha la voluntat de Messi o del pare de Messi, sinó que hi té a veure aquest pla de viabilitat, i encara un altre element més, Aleix, també, no?
Sí. Que el club pugui encabir-lo i inscriure'l. Però el que vull dir és que el Barça li ha presentat una documentació a la Lliga dient, ei, mira, sé que tenim problemes econòmics, però volem fer això, això, això i això. És a dir, tindrem un ingrés per la màniga de la samarreta, vendrem aquests jugadors, tenim previst fitxar-ne aquests, i per tant aquests són els números, i mira, quadren. Els números quadren, i la Lliga diu, m'ho crec que pots portar a terme tot això que em proposes, i per tant estaries dintre dels paràmetres que la Lliga de Futbol Professional vol que estigui el Barça. La Lliga demà només li dirà al Barça, em crec el que tu em planteges que faràs. Després el Barça ho ha de fer, perquè si no s'exposa a una sanció de no poder fitxar jugadors en els pròxims anys al Barça. Però no és automàtic que demà la Lliga li digui, ok, em crec el que tu proposes que faràs a nivell econòmic, no vol dir res. I la Marta ha explicat avui que tot i que la Lliga demà digui, em crec el que faràs, el Barça estarà en la regla del 40%. Que això, molt senzill. Si el Barça allibera 100 milions de sous, només en podrà entrar 40. Per cada 10 que alliberis, en pots entrar 4. I això és una molt mala notícia, perquè el Barça es pensava que la Lliga li validaria el pla de viabilitat i el deixaria tornar a la regla de 1-1, és a dir, allibero 100, entren 100. I això...
No és així.
Això obria moltes portes a Messi i algun fitxatge més. Però si la Lliga demà et dona l'okei al pla de viabilitat, però et diu, ei, et dono l'okei, però per cada 100 que treguis només 40, perquè estàs molt fotut econòmicament. Això complica una mica la possible arribada de Messi. Que no vol dir que no vingui.
No et veig molt optimista ara, a veure, Aleix, en aquesta escala que hem dit al principi.
No, crec que el Barça continua tenint molts problemes, però que se'n pot sortir sempre i quan Messi també faci un esforç i el Barça, evidentment, doncs aconsegueixi fer les vendes que vol fer i la alliberació de sous que vol fer. Però és que crec que donarà moltes voltes això i que la imatge
més,
de Jorge Messi
encara.
Sí, és molt potent la imatge de Jorge Messi i el fet de l'encantaria, sí, vamos a intentarlo, però això encara ha de donar moltes voltes i no sé si Messi tindrà la paciència suficient per esperar-se una setmana més o 10 dies
quin
més.
Quin límit hi ha? Quan s'ha de decidir? Com a molt tard?
Exactament no ho sé, per tant no t'ho puc dir, però sí que és cert que des de l'Aràbia Saudita l'estan apretant moltíssim perquè accepti ja la proposta, perquè tenen moltíssimes ganes d'anunciar-ho. Per tant, si l'Aràbia Saudita li diu ei, o en una setmana ens diu que sí o no et fem l'oferta de 500/600 milions d'euros, això pot provocar que Messi s'hagi de decidir i que, per tant, si el Barça no ha pogut parlar amb la Lliga i acabar de arrodonir tot el que necessita econòmicament per fer-ho, això pot fer que el decanti cap a l'Aràbia Saudita. Però jo confio que els Messi, que són bons negociadors, li diguin a l'Aràbia Saudita, dona'ns unes setmanes, i a partir d'aquí això sí obriria per mi l'optimisme de bat a bat que Messi pugui aquí acabar a Barcelona.
A veure, Lluís, tu dius que no t'ha parat de bullir el telèfon des de que s'han vist aquestes imatges, cap on veus més?
Mira, això que acaba de dir l'Aleix és el més fonamental de tots, que són els tempos. Els tempos figura que juguen en contra del Futbol Club Barcelona, però Messi és un ésser extraordinari, és diferent a qualsevol altre jugador. Aràbia pot apretar i dir, escolta, necessito que això m'ho diguis en una setmana, però si Messi d'aquí un mes els hi diu que va cap allà, li obriran les portes d'aquí un mes. Però és normal que juguin d'alguna manera a pressionar, igual que ho està fent el tercer equip en discòrdia, que és l'Inter de Miami, que és un altre equip de la MLS també interessat en quedar-se amb el jugador. Per tant, els tempos els marcarà Messi. Messi, com va dir ara fa pocs dies Xavi, és qui té la paella pel mànec, coneix perfectament tot i no haver rebut l'oferta formal del club, coneix perfectament quines són les condicions que el club li oferiria, i a partir d'aquí anem a veure si ho quadren o no quadren. No,
només vull afegir una cosa, hi ha moltes informacions aquesta tarda, llavors explicarem el que sabem, i si no jo citaré ara un mitjà de comunicació que ha dit una cosa que em semblaria interessant com a escenari però que no tenim confirmada. Goal és un portal de notícies, Goal Espanya, que per cert és la primera entrevista que va fer Messi post-Burofax, va ser amb Goal, perquè la família de Messi té molta amistat amb el director d'aquest mitjà. Amb el Rubén Uria, va ser qui li va fer l'entrevista a Messi. Goal ha explicat un escenari que em sembla interessant, que és que Messi hauria proposat als saudites, perquè amb els saudites està econòmicament tot també pactat i tancat. Vull dir, si Messi diu sí, ja sap l'oferta que hi ha, ja sap el que faria allà, no? Igual que amb el Barça, com diu el Lluís, els marcs econòmics esportius del Barça els sap Messi i li encanten a Messi. Però amb els saudites també ho té lligat. Messi hauria demanat, segons Goal, anar a l'Aràbia Saudita el 2024. Uh-huh. És a dir, posposar un any aquest vincle amb l'Aràbia Saudita, a més de ser ambaixador, per promocionar el Mundial de Futbol 2030. I els saudites li haurien dit, segons Goal, d'acord, però si fas això, l'any que ve no et pagarem 500 milions d'euros, te'n pagarem molt menys. Bé, és un escenari que potser Messi s'hi ha d'arriscar, no? De dir, doncs mira, per amor, vinc al Barça i renuncio a, jo què sé, 200, 300 milions d'euros, que és el que em rebaixaran l'any que ve. Podria ser un escenari. Insisteixo que, parlant amb el Barça, no ens remeten al que ja han dit, que depèn de Messi, que ells han fet tot el possible i que ara mateix estan pendents del pla de viabilitat per presentar-li una oferta formal, i quan parles amb l'entorn de Messi et diuen que la reunió de Jorge Messi amb Laporta no ha canviat absolutament res. Que Messi en els pròxims dies vol decidir i que en els pròxims dies ell explicarà cap on vol anar.
Com ho veieu la resta? El fet que el pare de Messi hagi vingut a Barcelona, s'hagi deixat veure a la casa de particular de Joan Laporta i després hagi fet aquestes declaracions sortint, Isabel, com ho veus tot plegat?
A veure, jo que quan dedico temes de relacions institucionals crec que formalment té un pes i té una transcendència que s'hagi fet aquests gestos, no? El que passa que des del desconeixement de la realitat del que pugui estar passant a les negociacions, jo recordo molt aquell agost de 2021, em sembla, no? Quan Messi se'n va anar d'una manera que va deixar molts culers profundament dolguts i tristos i insatisfets, i se'n va anar per una qüestió també econòmica, no? Me'n vaig, em paguen més i me'n vaig, i va plorar, etcètera, etcètera, però al cap de dos dies, quan va presentar-se pel PSG, els seus tres fills portaven, o dos fills, portaven les... però no sé si tots tres portaven la samarreta del PSG, no? Que té una simbologia determinada. Llavors, jo crec que al final és un jugador que, per molt carinyo i per molt que el clima de Barcelona i perquè els seus fills estiguin més o menys habituats es trobin a faltar, bueno, farà allò que a nivell particular li sembli més oportú. Jo, al final, crec que amb l'esperit generós, ja no, el 2021 va quedar molt clar que l'esperit generós no funcionava, i tot i els plors, etc, però simbòlicament jo crec que va ser que va deixar molta gent tocada també, no? Que ara hi ha una gran voluntat de que torni, i segur que hi ha molts culers amb moltes ganes, segur, d'això no en dubto, però bueno, jo també penso que al final els jugadors, per molt que facin petons a l'escut, es mouen per diners.
Eulàlia, com ho veus?
Bé, jo crec que si és per diners, segurament no hi ha res a pelar del que pugui oferir el Barça amb el que pugui oferir l'Aràbia Saudita, no? I al mateix temps, si és un tema més de projecte professional sòlid, no? D'estil de vida, de projecte de vida, entenc que Messi el que té ganes és de tornar a Barcelona, de que, no, la seva família pugui estar amb l'entorn que tenen a Barcelona, etc. Sí que és veritat que crec que Messi no és gaire lliure, i això és una cosa que m'horroritza, m'indigna i m'entristeix a parts iguals. Al final jo crec que Messi no és qui decideix gaire sobre la seva vida professional ni personal ara mateix. Crec que té un entorn que segurament viu dels seus guanys i dels seus diners i dels rèdits que treu ell, i per tant és un entorn que l'empeny molt a valorar més els diners que no l'estil de vida, i per tant crec que en aquest sentit Messi no decidirà del tot lliurement, no? En qualsevol cas, de la foto d'avui, segurament les dues parts i surten beneficiades. La Porta podrà dir que ho va lluitar fins al final i que hi ha demostracions de que va lluitar-ho i va negociar-ho tant com va poder. I el pare de Messi també això ho farà valdre, no?, per apretar més a altres bandes que puguin estar interessades en el jugador. En qualsevol cas, jo segueixo hipnotitzada pel futbol femení, per la celebració d'ahir, perquè crec que són un equip que demostra uns valors dins i fora del camp, i crec que, en canvi, la història de Messi, a mi, almenys com a mínim, a mi m'ensenya molts pocs valors, no? Per tant, prefereixo quedar-me amb la imatge d'ahir a Plaça Sant Jaume, que crec que va ser molt, bueno, molt bonica, no?, i molt esperançadora.
Hauries xalat a Indoven, també.
Segur.
Que hi vam ser en directe, i va ser espectacular allà veure l'ambient que hi ha, les nenes, sobretot, ja sé que no és igual nens que nenes, però a mi em crida l'atenció, jo que havia anat a camps de futbol i sobretot veies nens amb pares, veure a Eindhoven que hi havia majoria de nenes amb mares és espectacular, veure com està canviant tot.
Jo tinc una pregunta, perquè la Blale parlava ara de valors, no? com diferenciant valors en el futbol femení i en el futbol, i a mi això em preocupa, és a dir, sincerament crec que perquè ho he sentit més d'una vegada, no, últimament,
no està pervertit encara. No està pervertit, però, encara, i hem de lluitar perquè no es perverteixi aquest
futbol.
Però
llavors què vol dir? Que els valors del futbol femení són diferents. Amb què s'ha pervertit, com per dir que els valors del futbol femení? A mi em preocupa, eh? És a dir, em preocupa aquesta diferenciació, perquè crec que és un problema si pensem que el futbol femení té valors diferents, millors o pitjors, que el futbol masculí. Saps?
Bueno, perquè els diners encara hi han entrat amb tanta força,
és
per
net,
tant, els interessos que hi ha, doncs, no són a l'estil dels milions que ara mateix està posant l'Aleix sobre la taula, i per tant tenim un equip que se sent lliure de reivindicar-se en català, de reivindicar el Welcome Refugees, que se sent lliure de parar mitja rua per fer-se una foto amb un nen que s'acosta, tot això jo crec que sí que són valors, i no perquè sigui futbol femení o masculí, o sigui, no estic dient que les dones tinguin, sí, però no estic dient que les dones tinguin més valors que els homes. El que estic dient és que el futbol masculí porta tants anys en funcionament amb unes xifres milionàries i amb uns interessos totalment astronòmics que fan que s'hagi pervertit, com deia l'Aleix.
No, i en canvi... era una època molt diferent. Vull dir, futbol masculí ve d'una època de retrógrada molt perillosa. Però, tornant al Messi, jo només
sobre que deia l'Eulàlia,
sí,
Enric,
que sí que hi hauria un punt, per mi, de valors sentimentals en el retorn de Messi. Pensem que, evidentment, ell ha guanyat el que no guanyarem nosaltres en 10 vides, no? Però ell estaria renunciant, si ve al Barça, a una cosa astronòmica, és a dir, estem parlant d'uns 25 milions bruts a Barcelona contra 500 milions
sí,
a l'Aràbia Saudita.
Sí, però Barcelona i serà pobre, Aleix? Vull dir que...
No serà pobre, només vull dir que hi hauria un acte de que jo, a mi em reconciliaria amb el romanticisme del futbol una mica, i amb el sentiment de club que crec que s'està perdent en aquesta indústria del futbol masculí, sobretot. A mi em reconciliaria una mica.
No, i que segurament si depengués d'ell absolutament, ell ja deu estar tan carregat de milions que ell ara el que prefereix és buscar on ell vol viure, l'entorn pensant que beneficia ella a la seva família. El problema és que jo tinc la sensació que ell està molt i molt i molt, no només condicionat, sinó pressionat.
Però ella ha parat, Aràbia. Ella ha parat això d'Aràbia.
Enric, quan parlis, bueno, deixarem la paraula, però vaja.
Però l'Elia Messi té una oportunitat. Ja serà un mite la resta de la seva vida, i més enllà de la seva vida serà un mite. Es pot convertir en llegenda. El fet de tornar a la seva...
És que ja saps, Lluís, que això no m'impressiona.
Si no ho dic per impressionar. Ja. Una persona que torna a la seva ciutat, al seu club, i renuncia a 500 milions d'euros per estar a casa seva, la veritat és que serà un retorn molt més sonat que del propi Michael Jordan en el seu moment. Seria realment un retorn que, des d'un punt de vista socioesportiu, no tindria cap parangón, suposo que no es diu així en català, en la història de l'esport. I Messi això ho sap.
A veure, ara sí, Enric, deixem parlar d'Enric, sí, no interrompem.
Però m'interessa aquest últim aspecte, perquè ara em feia recordar l'Eulàlia, perquè és molt arriscat dir que per ser dona tens millors valors.
No.
No ho has dit, però es pot interpretar. Llavors m'han recordat la Rosalia, i la Rosalia va omplir el Primavera Sound i omple estadis, com abans omplia la Madonna, o aquesta setmana omplirà la Beyoncé, i resulta que és una dona. I resulta que guanya molts diners, com la Shakira, per exemple, que guanyava més diners... i guanya més diners que el seu exmarit o excompany Gerard Piqué. I per tant, els valors jo crec que van, els porta un a dins, sigui home o dona, sigui Shakira o sigui Piqué.
Però el context afavoreix o no uns valors, Enric?
No, llavors el context, tu el context l'has de portar al teu territori o llavors quedar derrotat per aquest context. Per exemple, la Rosalia és una cantant que sembla que fins al moment, no sé què passarà en el futur, està dominant bastant el context. I ella llença una sèrie de missatges i continua amb aquest camí que amb ella li sembla que és el que ha de seguir. Val? I per tant, aquí...
No renunciar a la seva llengua.
No, correcte. I per aquí, fins aquí, tot bé. Però hi ha altres que no han seguit aquest camí. Per tant, tema Messi. Passant a la qüestió Messi. Clar, aquí també hi ha una qüestió esportiva. Hi ha una qüestió esportiva, una qüestió econòmica i una qüestió familiar. El Messi s'ho ha passat molt malament a París en relació a la seva família. Tenia tot el dia la turra de quan tornem a Barcelona.
En una ciutat meravellosa. Imagina't Riad, eh?
Sí, no. Però bueno, també el clima hi fa, eh? Però bueno, la turra de quan tornem a Barcelona. Per tant, això ho té. I això és a mi el que em fa dubtar de venir només un any i després tornar-se'n a agafar les maletes i anar-se'n a Riad. Però és que hi ha l'aspecte esportiu que tu acabes de dir, que acabeu de dir, vaja. Ell vol estar competint a la màxima, a màxim nivell, per estar després a la Copa Amèrica.
Que és el juny del 24.
Efectivament.
Ell vol fer la temporada 23-24 encara al màxim nivell, o li agradaria fer-ho.
Li agradaria fer. I això també el donaria... el xec en blanc que li firmarà els àrabs, per entendre'ns. Sí. És a dir, si ara li estan oferint 500 milions, què li oferiran després de la Copa Amèrica si és que fa un bon paper? Els 500 igual, perquè a més...
No, o amb 300 viuria, és que és igual.
I ara introduiré un element més...
El que té ja viuria. Viuria no és el dilema, exacte, que em sembla. Viuria.
I jo introduiré un element més. Ell, el Messi, a més, té una sèrie d'amics... que ja sabem, alguns s'han retirat o altres estan en vies de retirar-se, i ells somien també anar-se'n junts a competir, ja sigui a l'Aràbia o ja sigui a Miami. Aquest és un element que tenen tots ells en la seva òrbita, tots ells, vull dir els 3-4 que tots tenim en el cap.
Busquets, Alba, no? Que
Busquets, Alba, Cesc Fàbregas. Que s'està esperant allà escalfant la banda d'Itàlia a veure què decideix Messi, i tots ells s'aniran junts, ja veurem, segurament, a un d'aquests llocs. Per tant, jo crec versemblant que pugui venir Messi a competir al màxim ell al Barça, encara que sigui perdent calés, però és un ingrés perdut diferidament, perquè el tornarà a guanyar si és que fa un bon paper, tant a la Lliga com després a la Copa Amèrica, perquè els seguirà guanyant.
Per tant, ets optimista, Enric.
Llavors tindrà 37 anys, no? 36, 37. Sí. Ara en té 35, doncs mira, encara li quedarà...
El que passa aquí, la qüestió també familiar, no? Es resoldria per un any, seria una
clar,
mica... És a dir, que no seria el factor,
no?
Aleshores, determinant.
Però és un escenari, després... ja veurem què passarà. Jo el resum que faria és que avui l'escena és molt potent i que el Barça necessita que Messi li doni marge. El Barça necessita marge. Marge vol dir temps, una setmana, 10 dies. Que la Lliga demà, com hem explicat, doni l'okay al pla de viabilitat. I que el Barça, veient la realitat que li dona la Lliga de Dival, et donem l'okay però només tindràs el 40% del que podràs anar inscrivint. Doncs a partir d'aquí que el Barça ho reformuli tot i comenci a activar la maquinària. Què hem de vendre, això i això? Vinga, va, ja, venem-ho, vinga, Messi, oferta formal. Però el Barça necessita una sèrie de dies, i de, fins i tot m'atreviria a dir cada setmanes, per poder activar l'operació Messi. I aquí crec que la reunió, segur que se n'ha parlat d'això, de dir, ei, doneu-nos marge, no? Intenteu-nos donar marge. A veure si Messi és capaç o no, depèn de la voluntat de Messi.
I Aleix, gairebé tota l'estona hem parlat d'aquesta doble opció, no?, del Barça o anar a l'Aràbia Saudita. S'havia parlat d'altres opcions, també, l'Inter de Miami, que ara deia l'Enric, no?, també. Aquesta quedaria ja una mica apartada, o seria ja una cosa d'aquest binomi?
La té, i és una opció que hi és, perquè, a més, l'Inter de Miami, que és de Beckham, si no vaig errat, no? David Beckham, sí, és un dels grans accionistes.
Té la majoria.
Sí. És Adidas. I Messi, amb la selecció argentina i en les seves botes, és Adidas. Per tant, és una relació que aniria molt més enllà del que seria fitxar per un sol club, sinó que seria una relació comercial de Messi als Estats Units venent la seva marca a través d'Adidas amb l'Inter de Miami. Per tant, això sempre hi serà, però és cert que ara mateix jo, per mi, la balança està entre dues coses, la part sentimental, que és el Barça, i la part econòmica, que és l'Aràbia Saudita, perquè l'Inter de Miami la tindrà aquest any, o la que ve la seguirà tenint Leo Messi, sens dubte.
En fi, és una sèrie, encara li falten uns quants capítols i els anirem seguint també amb els companys d'esports. Aleix, et deixo que marxis perquè d'aquí una hora justa tens un programa, així que...
Sí, ja l'hem fet, no compta això? No compta, aquest, no, eh?
Posa que, retalla aquest trosset i mira, tires la primera mitja hora i ja està. Gràcies, Aleix.
Vinga, fins ara, gràcies.
Fem una pausa i canviem totalment de tema, va.
RAC 1.
Comanda feta, no fa d'estor. Voldràs dir feina feta, oi? No, perquè si ets d'IKEA Family tens enviament gratis a casa o a una oficina de correus per totes les comandes d'accessoris superiors a 30 euros que facis fins al 30 de juny. I si encara no ets d'IKEA Family, pots registrar-te gratis a IKEA.es.
Aquesta nova temporada, reconnecta't amb la natura. Apropa't al Palau de la Música Catalana.
Sinfonisme amb les grans orquestres. Música de cambra amb els millors solistes. Veus imprescindibles de la lírica. Òpera en concert. Cant coral. Músiques a la frontera de gèneres.
Fes la teva tria a la carta i abona't a partir de 3 concerts.
Entrades i abonaments a palaumusica.cat.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
De 2:15 de la nit, a banda de Messi, avui, malauradament, que hem de parlar d'aquesta notícia que ha publicat avui La Vanguardia, Enric, aquesta nova violació grupal a Badalona, que a més els agressors també són menors d'edats, i hi hauria implicada la mateixa parella de la noia, no? I el dubte que hem tingut avui a la redacció, i és real, és que hem dit, és un altre cas més? És un altre cas? Estem parlant d'un que hi ha... Perquè, és clar, s'assembla tant a d'altres casos que ja hem explicat i que han passat a Badalona i que la víctima és menor i que els agressors són menors i que és una violació grupal, que ens ha quedat una mica el dubte aquest de dir, és la mateixa o no? No és la mateixa.
No és la mateixa. La que explicàvem també a La Vanguardia el divendres era un cas que ja està, diguéssim, identificats els autors, els presumptes autors, que ja està la investigació molt avançada i que es va produir fa mesos, i que les circumstàncies són molt similars, efectivament. La que vam explicar el divendres es va produir novament en el centre comercial Màgic, on la parella, o el nòvio de la víctima, doncs també la va posar en comú, diguem-ho així, amb altres agressors sexuals, i aquesta d'avui que hem explicat ara, aquesta és de fa molt poc, i que justament doncs també es produeix d'aquesta
manera. Hauria passat aquest dissabte passat,
sí,
aquesta,
però a la platja. I aquí és on també es veu que aquesta noia reconeix la víctima que havia quedat amb aquest agressor per tenir relacions consentides, i a partir d'aquí l'agressor va convidar tots una sèrie d'amics, fins a 9 es compten, que van aprofitar-se d'ella, fins que un que passava per allà, un vianant, doncs va avisar a la policia perquè veia que la noia estava cridant i que la noia estava demanant auxili, no? És una barbaritat absoluta, i denota que alguns fins i tot, van sortir corrents i van deixar allà mòbils
i roba,
i alguns dels agressors van ser identificats en aquell mateix moment. Semblen que tots són menors, tot i que encara no està del tot vist, perquè encara s'està produint la investigació i veure quins han intervingut en aquesta agressió, però efectivament això dona una reflexió molt més profunda. Què ens està passant ja no a Badalona, perquè jo no criminalitzaria Badalona, això pot passar a qualsevol altre lloc.
Sí, el que és cert és que s'han produït 5 casos en un període de temps relativament curt, on hi ha unes característiques, si més no similars, algunes en aquest centre comercial, i el que dèiem abans, agressions en grup, amb menors implicats, i que tenen menors implicats tant la víctima com els mateixos agressors.
Sí. I a mi el que m'alarma més, m'alarma tot, però sobretot aquesta, diguéssim, entre cometes, moda de que ara la nòvia la poses en comú amb els altres, és que és una barbaritat absoluta. I això, en quines fonts veuen? Perquè el cas que explicàvem el divendres, que és de fa uns mesos, l'informe policial i també psicològic deia que els menors que estaven implicats pertanyien o pertanyen a famílies estructurades, que tenien una sèrie de valors, és a dir, que no era procedent de vés a saber, no, estaven en famílies, diguéssim, anomenades normals, i fins i tot doncs que els seus pares, doncs, amb un accés a la cultura, etc. Per tant, aquests nanos, aquests nois, d'on estan fixant-se, d'on estan bevent aquesta manera d'actuar, no? I jo crec que aquí tenim un tema greu, gravíssim, malgrat que, novament, amb fenòmens nous sempre passa, i recordo un quan ja porta molt temps en periodisme, i se'n recorda, per exemple, us en recordareu del fenomen del Latin Kings i de les bandes llatines, que el primer que es va dir des de la policia autonòmica i també des de l'Ajuntament de Barcelona és que no existien. Primer a negar la major, i després ja mica en mica van veure que no podien negar la major perquè hi havia una incidència i greu d'aquestes bandes llatines. I afortunadament després van ser els propis Mossos d'Esquadra que van crear unitats per intentar minimitzar els danys de les bandes llatines. I ara estem en un fenomen semblant, minimitzant que això està passant segons les mateixes dades de la policia, hi ha agressions, diguéssim, en grup, 3 cada setmana. Jo això, no sé si és poc o és molt, per mi és moltíssim. Encara que després les estadístiques diguin que és un percentatge, no sé, és una passada. Per tant, jo crec que faríem bé entre tots, perquè això és un tema policial, és un tema educatiu, és un tema molt més ampli, però sobretot posant-hi molt a foco, perquè això és gravíssim.
Ara l'Enric deixava en algunes preguntes, de seguida farem ronda, però deixeu-me que saludi la Josefina Caro, que és doctora en psicologia i és psicòloga també de la Federació de Dones de Badalona, que precisament estan treballant en un projecte sobre la prevenció i la detecció de la violència masclista a instituts i escoles d'aquest municipi de Badalona. Doctora Caro, bona nit.
Hola, bona nit.
No sé si vostè té alguna explicació de per què aquest augment d'agressions grupals amb víctimes i agressors menors.
Explicació...
O indicis, no, vaja, ja m'imagino que una explicació és complicat,
Sí, podem pensar més o menys el que podria estar passant, no? Que estem en aquest sistema sociocultural que empenya els nois a una sexualitat basada en la violència, I com dèieu ara, no només s'explica per la pornografia, per aquest accés que tenen a la pornografia, que sí, que el tenen, no? Sinó que hi ha molts espais hipersexualitzats, com la música, la publicitat, les xarxes socials, que són espais totalment normalitat en allò que de vegades anomenem la cultura de la violència. Mm-hmm. Pues, la meva opinió és que hauríem de deixar de dir-li així, però bé.
Vol dir que hi ha una certa normalització de la violència entre, sobretot, la gent més jove?
Clar, sí, sí, sí. I jo tinc la idea, no sé si m'equivoco, però que tot això va començar amb aquella sentència de la manada. Mm. Perquè, a veure, hi ha una cosa que a mi no m'agrada, però que veig en els mitjans de comunicació que diuen, en aquest cas encara no l'he llegit, però a l'últim que... En últim cas, no fa gaire, que va passar aquí a Badalona, i deien part d'una manada, part d'una manada. Home, doncs no crec que sigui així ni que se li hagi de dir, no? Perquè això és donar-los elements d'identificació amb els agressors, aquells agressors, en fi, que es van fer famosos.
I té alguna explicació més? No sé si s'ha quedat a mig discurs, d'alguna altra possible explicació que m'estava dient.
Sí, m'he anat a parlar d'allò. Sí, també penso que l'abandonament de la coeducació. Aquella coeducació que explicava també la LOPSE, de que hauria d'estar basada en el respecte a les companyes i en el reconeixement de les companyes com a dones amb els seus drets. Doncs això s'està deixant de banda. I, en canvi, s'estan introduint en les escoles d'altres, no sé, què sé jo, és que no sé com dir-li.
D'altres ensenyaments o d'altres...
No, això que diuen l'educació afectiva i sexual.
Sexoafectiva, sí.
Sí, i que, bueno, a mi em sembla que això és donar-li massa... massa relleu a la sexualitat, el que deia d'hipersexualitzar els infants ja des de molt petits. Els infants tenen el seu temps per desenvolupar-se, no?
Més enllà d'això, ara li preguntaré també quina feina fan a les escoles i instituts i en quines situacions es troben, però és el que dèiem ara. Creu vostè, anant a escoles i instituts, que Badalona, no ho sé, té alguna característica especial o diferent perquè s'hagin produït tantes agressions similars en aquest poc període de temps?
Jo no crec que Badalona sigui molt especial en aquest sentit, de que la població tingui unes característiques molt diferents d'altres poblacions, d'altres poblacions grans de l'estil de Badalona. El que sí ja són espais molt oberts, no? Tota aquesta part del port que ja encara està en construcció, però bueno, no és aquí on passa, no? Passa en el centre...
Sí, centre comercial, sí, sí.
En el centre. I respecte a la nostra experiència en les escoles, és que van començar el setembre, però al setembre van començar presentant el projecte. I, és clar, ja era un moment en què ja hi ha moltes escoles i instituts que ja tenien doncs, la seva programació. Per tant, no hem fet gaire. Hem anat a 5 centres durant aquest curs i esperem que el proper curs ja podem continuar i fer més aquestes xerrades i presentació de la guia, perquè van començar el setembre i no ens ha donat temps.
Clar, encara que hagin anat només de... Encara que només hagin anat a 5 centres, en aquestes xerrades o visites que heu fet en aquestes escoles i instituts, no sé si us heu trobat en situacions que us hagin cridat l'atenció o fins i tot que gràcies al que expliqueu hagi sortit alguna víctima explicant doncs, o reconeixent el que li havia passat.
Sí, 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 que ha passat. Sí. De tot, doncs hem trobat nois, sabeu, en aquests grups, en les classes participen més els nois. Doncs nois que bueno, que pensen que això de que la violència contra les dones que no existeix o que hi ha moltes denúncies falses, però també hi ha molts nois i noies que s'interessen, que pregunten. El que veiem clar és que els falta informació. Que no saben, que de vegades es queden sorpresos, no?, quan expliquem els diferents tipus de violència, perquè no tenen la informació.
Però que hi ha tipus de violència que no els hi semblen a ells que siguin violència?
No, que pregunten, que volen saber. Per exemple, quan es parla de la violència vicària, de la violència psíquica, que és el que jo crec que s'ha d'explicar més, sí. Perquè tota violència comença per la violència psíquica. Que s'interessen, no? Perquè pregunten, però es veu que és que no tenen informació. I la que tenen, bueno, de vegades, pues, de d'on ve, com per exemple, el que m'he trobat, i em sorprèn, i de vegades fins i tot m'enfada amb ells, perquè fan una defensa, però exagerada, de l'actor Johnny Depp. I això per què? Pues, perquè han sentit que si la dona tenia, que si ell tenia raó, que si la dona li va fer, on ho veuen això en la xarxa social, no? Sí. I al contrari, sí que hem trobat alguna noia que ens ha vingut a explicar i que hem pogut ajudar-la. I un altre cas que ens va agradar molt, que és que després de fer una xerrada en un centre, que va ser una mica abans del 8 de març, sí. Doncs vam venir en grup a la manifestació i van estar amb nosaltres i es van implicar i esperem fer encara més coses amb ells. Bueno. Hi ha de tot, eh? Mm-hmm.
La Josefina Caro, com dèiem, que és doctora en psicologia, psicòloga de la Federació de Dones de Barcelona i que ara, doncs, com deia, fa poc temps que estan treballant també en aquest projecte de prevenció i detecció de la violència masclista, de gènere i de sexual també, a instituts i escoles de Barcelona. Doctora Caro, gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bona nit.
Adéu.
Doncs bé, diverses coses, les que ens deia ara aquesta doctora en psicologia que treballa precisament a l'entorn de Badalona, però sobretot m'he quedat amb això que ha explicat d'aquesta certa normalització de la violència i la quantitat d'espais hipersexualitzats que es troben al seu entorn. I ja ho deia, no?, que hem parlat moltes vegades ara de la pornografia, sobretot aquests darrers mesos, i deia, no és només la pornografia, no?, aquesta hipersexualització es troba en molt més espais. Com ho veieu tot plegat, Eulàlia?
A veure, sí que tenim la sensació una mica de no avançar, no? Aquesta mena de, no, de casos reiterats que van sorgint, sigui de fa uns mesos o siguin d'aquest mateix cap de setmana, sí que dona la sensació que no avancem. I jo crec que, així com sembla que el govern, tant català com espanyol, està millorant, jo crec, quan arriba una denúncia, tot el que té a veure després amb el post-denúncia, o sigui, amb les investigacions, amb l'acompanyament a les víctimes, etc, etc, crec que encara hi ha poques idees de prevenir, no?, aquesta situació. Al final, jo crec que amb el que hem de treballar és en arribar en que no hi hagin aquests actes, no?
És que hi ha situacions que no saben detectar o que fins i tot no sabien que això era una forma de violència, no?
Clar, absolutament. Llavors, aquí la meva primera pregunta és, jo crec que falta també acompanyament i guies i instruccions, no instruccions, sinó per dir heu de fer això o heu de fer allò, però sí acompanyar els pares, no? Jo m'imagino, posem-nos en la situació d'uns pares que detecten que el seu fill pot ser un potencial agressor, no? Què fas, no?, com a pare? De quina manera pots educar els teus fills perquè intentin sortir d'aquestes dinàmiques d'hipersexualització? I no sé si aquí hi ha prou materials, hi ha prou recolzament pels familiars, o les mateixes escoles, perquè jo crec que al final quan estem parlant de menors, els menors tenen un entorn familiar, escolar, que el que hauríem d'intentar és que a veure si d'alguna manera es pot detectar alguns patrons que ajudessin a capgirar la situació abans que s'arribi ja a cometre el delicte, no? Per tant, jo crec que això és interessant. I també amb aquestes accions aquests delictes que van passant, també veure si hi ha algun patró, no? Algun patró a nivell familiar, d'estructura familiar, si també hi ha algun patró que s'hagi pogut detectar des de l'escola i que ha passat per a les escoles, no? Al final, jo crec que s'ha d'educar als fills, no només perquè no formin part d'aquestes accions, sinó sobretot perquè no siguin còmplices i denunciïn si veuen algun company, no? Jo crec que al final la pressió social és el que també pot fer canviar aquesta dinàmica, no? I al mateix temps crec que precisament l'eficiència dels Mossos d'Esquadra en aquest tipus de situacions, com la que ens explicàveu de dissabte passat, fa també que jo crec que també hem d'animar les víctimes a poder denunciar, no? I que tinguin la tranquil·litat i tinguin l'acompanyament, perquè quan passes una situació d'aquest tipus, l'únic que falta és viure en absolut silenci, com hem vist en alguns casos de les darreres setmanes.
Enric.
Sí, jo
Volia tornar a incidir amb el tema. Jo sé que hi ha un manual polític que és, com deia abans, negar la major, després minimitzar, després que no crea alarma, tot això, i després quan ja et ve el tsunami a sobre dius, ah, no ens ho veiem, no ens ho veiem venir. Per tant, jo aquí, com que el tema és tan greu, i encara que sigui només un cas...
I profund.
I té tanta profunditat, efectivament, però encara que sigui només un cas, però és que hi ha 3 per setmana, això ja són dades policials. Amb la qual cosa, jo crec que aquesta pressió social a la qual feies esment, per mi és fonamental. Si cada dia a la tele, cada dia en els xarxes socials, l'Instagram, el TikTok, etc., anem matxacant amb la idea de que això no es pot permetre, de que això està mal fet, de que això que t'han dit de compartir, no sé què, escolta, que això és una aberració, al final, segurament, fent de gota malalla, acabaràs...
Clar, però qui ho ha de contrarrestar, aquest missatge, no? Perquè amb l'allau de contingut hipersexualitzat, violent, que hi ha a les xarxes, qui se n'ha d'encarregar de contrarrestar-lo?
Doncs mira, jo, tal qual, un agent uniformat amb una psicòloga al costat a totes les aules, demà mateix, abans que acabi el curs. A totes les aules, a partir de 12 anys. I que vegin que això que està passant és molt greu. És molt greu. I a partir d'aquí hi ha gent creativa com el Lluís que segur que poden crear campanyes molt ben pensades, adaptades i empaquetades a cadascuna de les xarxes socials on hi ha aquest públic i atacar el tema. Perquè, insisteixo, seguir dient de que, bueno, clar, per 2 casos, per 3 casos... No. Ataquem aquest tema perquè això se'ns anirà de les mans.
Lluís.
No, la veritat és que ara sentia l'Eulàlia i el Sierra i anava pensant, quanta raó. La veritat és que ens està quedant una societat molt xunga. I és així, estem deixant una societat molt xunga, és molt complicada, els referents de l'ANO s'han canviat. Crec que té molt a veure, per exemple, amb l'auge de l'extrema dreta i el menyspreu de gènere i el pensar que hi ha un gènere dominant, etc. Els referents dels joves fa 50 anys eren revolucionaris de l'Amèrica Llatina i avui són revolucionaris de carrer i de la nostra societat i molt propers i líders polítics que ens expliquen coses que són molt poc alentadores. En aquest sentit, evidentment que hi ha un consum desmesurat i molt poc analític de productes audiovisuals de violència extrema a les xarxes. Hi ha comptes a TikTok i comptes a Twitter, etc., que només posen vídeos de violència extrema que no estan censurats i que no estan controlats de cap manera. És evident també de que els formats de continguts audiovisuals, sexuals, estan a l'abast de tots i de tothom. També és veritat que, com són menors, tenen una certa irresponsabilitat, és a dir, no saben o tenen una manca de donar-li la visió i la transcendència punitiva que tenen els actes que estan a punt de cometre. I és veritat, ara hi ha l'Eulàlia, diu, és que quan detectem patrons als nostres fills, que complicat que nosaltres, pares, reconeguem en els nostres fills patrons que els duen a ser un possible delinqüent un sexual en el futur, perquè com a pares també ens costarà. Per tant, per tot, i després hi ha el tema de la notícia reclam, com succeeix amb el suïcidi, el tema de les violacions, que hi ha el debat en el carrer, i en els mitjans de comunicació, de si en parlem o no en parlem.
Si pot haver hagut un efecte crida.
Malauradament, segurament sí, els experts psicòlegs respecte a les notícies de suïcidis i d'altres actes delictius expliquen que existeix aquest tipus de notícia reclam. I un no sap fins a quin punt has de denunciar-ho per fer una lluita col·lectiva i coral de tots nosaltres, també els opinadors, contra aquest tipus de pràctiques, i fins a quin punt ho hem d'amagar-ho per no crear aquesta notícia reclam.
Clar, però per tot plegat, molt complicat. Per les víctimes és tremendo, i al final... Jo si sento una notícia i jo no tinc cap llavor a dins per poder fer una agressió d'aquest tipus, a mi la notícia no em s'entera un reclam. Per tant, al final el que es fa és aflorar una, no, una violència que ja està en el cap de moltes d'aquestes persones. No? Jo crec que una cosa que ho agreuja més és el factor menors. No? O sigui, jo, a mi el que em sembla... O sigui, una violació és horripilant. Una violació grupal és absolutament horripilant. Una violació grupal amb menors implicats, ostres, és ja que estem retrocedint a una velocitat...
I tenen les seves vies d'informació violació perquè el meu fill de 12 anys coneixia perfectament la violació en grup de Badalona.
Bueno, és que a molta gent de l'institut li havien arribat les imatges de la violació abans que la família sapigués què és el que havia passat. De fet, se'n van assabentant el cas de la nena d'11 anys per les gravacions
que
havien.
I ja per acabar, i també seguint les paraules de l'Eulàlia, és que deia, és que no avancem, no, és que estem retrocedint. Uh-huh. Ens està quedant una societat molt xunga.
Isabel.
Bé, jo crec que hem dit moltes coses, no?, i que totes tenen molt de sentit. Jo crec que hi ha una qüestió. El porno sempre ha sigut igual. És a dir, que adjudicar la responsabilitat en el porno d'ara, el porno, que jo sàpiga, dels últims 40 anys sempre ha sigut violent, masclista, etc, etc. El problema és que l'accés al porno ara és un accés absolutament lliure, gratuït, i en el minut menys un els menors accedeixen al porno d'una manera molt ràpida, cosa que també passava fa 20 anys. Jo recordo quan el meu fill tenia 9 anys o 10, que un dia a l'ordinador s'havien baixat no sé quants vídeos, i d'això estic parlant de fa 20 anys. Hi ha moltes qüestions, no? Jo crec que primer de tot això no és un brot puntual. Això forma part d'una manera interioritzada de plantejar-se l'abús de poder i el sexe. També, què ens preocupa molt, no?, que siguin menors. Jo també crec que aquí hi ha una qüestió d'impunitat, no només de no ser conscient del que vol dir, sinó que hi ha un percentatge important que saben que hi ha una sèrie de delictes que el fet de ser menors no tenen una repercussió penal o repercussió punitiva determinada. Potser això és una cosa que s'hauria de replantejar, perquè realment ara hi ha estudis que comencen a plantejar-se que els menors de 15 anys tenen molt clar que ells no són responsables penalment i que, per tant, això doncs els hi dona un escut davant de la societat, no? S'estan replantejant que això baixi aquesta edat penal, que igual no vol dir que hagin d'anar a la presó, però que hi hagi una responsabilitat penal. Jo crec que després hi ha una qüestió. S'ha de tenir un debat real i pragmàtic. Pragmàtic què vol dir? Quan a mi em sembla molt bé la senyora Justina Caro, que ho fa de manera encomiable quan van a xerrades d'institut. Clar, està molt bé, però tots els que hem sigut professors d'institut sabem que aquestes xerrades d'institut són petites flors que no fan en absolut el bosc. És a dir, les xerrades serveixen pel que serveixen. Ha de ser una qüestió estructural del model educatiu. No només del model educatiu, sinó...
Que no només vagin un dia puntual, clar, no un cop a l'any a l'aula,
sinó... O sigui,
sinó...
El tutor està cada setmana fent una tutoria amb els seus alumnes. Doncs, quan forma part de l'estructura acadèmica, de l'estructura arreglada, té moltíssima més incidència, perquè llavors sí que es pot plantejar que com a grup classe tu estàs en contra d'una determinada manera d'actuar, no? I jo crec que això són qüestions. Després, els referents que parlava en Lluís, dels referents dels joves, ja en vam parlar un dia aquí, l'Andrew Tate, que és un personatge nefast, masclista, d'extrema dreta, etc., està tenint una gran cobertura i un gran reclam per part de joves cada vegada amb edats més tempranes. I això és un problema, perquè el que està parlant ell és qüestionar la violència a les dones, qüestionar el masclisme, etc., etc. Jo crec que aquí tenim un problema estructural, i després una cosa que ha dit en l'Enric, que a mi em sembla molt interessant. Això sempre els hi passa als altres. No, això no els hi passa als altres. És a dir, els nostres fills són potencialment, com tothom, però no ens podem plantejar que això és una cosa esporàdica i que passa als altres. Sobretot perquè quan un és protagonista d'una agressió sexual en grup, els que estan allà participant i participen o deixen que passi, només passa perquè aquell dia se n'ha parlat? Jo dubto molt que sigui la primera vegada que s'ho plantegen, perquè quan un no està d'acord amb allò i passa, actua encara que tingui 13, 14, se'n va, es queixa o explica als pares. Quan això es dona per bo, és que aquí hi ha una dinàmica i una sinergia molt interioritzada, i aquest és un problema. Un problema d'educació dels menors? Segur. Un problema de les famílies, que en alguns casos es transmeten una sèrie de valors de manera social, bueno, no passa res, o la relació que puguin tenir familiarment, ho han vist a casa o no. Jo crec que a vegades col·locar-ho només en el sector de potser són famílies desestructurades, etcètera, etcètera, és una manera de consolar-se i de justificar coses que en realitat no són justificables.
Sí, però us ho pregunto, els que sou pares de la taula, clar, detectar una situació així, o sospitar fins i tot que el teu propi fill pugui estar fent una acció com aquesta, suposo que ha de ser molt complicat, admetre-ho, com deies tu abans, Lluís, i dos, actuar, no?
El que passa és que tots els que hem sigut pares ens hem trobat en situacions que els nostres fills han fet coses malament amb els seus companys, els han apartat, els han fet bullying i tal, i llavors hi ha hagut pares que han actuat d'una manera determinada i altres pares que no. És a dir, jo me'n recordo amb els meus meus fills preadolescents, adolescents, etc., situacions conflictives que trucaves a altres pares i deies, escolta'm, tenim aquest problema, ha passat això, que eren, si vols tu, evidentment, vist amb la perspectiva d'això que estem parlant, bueno, ojalà, no? Tots haguessin tingut els problemes que vaig tenir jo, que són mínims. Però que hi havia parts que bueno, home, no té tanta importància, no té tanta... I això per què? Perquè com a pare, assumir que el teu fill s'està equivocant o que està fent una cosa, doncs és, ens costa molt, no?
I caldria que ens donguessin eines, perquè com a pare d'un nano de 12 anys, quins són aquests trets, quins són aquests patrons que jo puc percebre? Si al final un nano està pensa que el seu fill hauria de ser titular a l'equip del col·le, encara que sigui el pitjor. És a dir, de veritat, l'objectivitat no és un dels dons dels pares ni de les mares. Per tant, ja que no tenim objectivitat, formació... I en aquest sentit, clar, hi haurien d'haver especialistes a l'escola. Hi ha una cosa que no em sembla menor. Era la parella d'un dels nanos. Parella, imagina't el tipus de parella. Però això és pervers i no és una anècdota, perquè és com que aquest nano va portar material per la resta. És bestial.
Sí, sí.
Des d'un punt de vista humà. És una salvatge.
Jo només volia... Bueno, dir efectivament que és molt difícil detectar aquests temes en els fills i filles, i sobretot quan tenen una certa edat, que acostumen a intentar amagar allò que els hi sembla que pot ser estrany, no? Però jo volia tornar a incidir amb el tema de parlar o no parlar, que deies, Lluís, sobre el tema del suïcidi, no? Durant molts anys hi havia la convenció periodística de que quan hi havia un suïcidi, fins un accident, algú que s'havia tirat al tren, etc., no dir-ho. Ha canviat la situació? S'ha reduït el nombre de suïcidis i el nombre de morts pel suïcidi? No, al contrari. I per tant, aquí ens porta un dilema. Què passa? Quan no n'hem parlat, la situació ha empitjorat, ha sigut igual o pitjor, i fins i tot hi ha alguns que ens estan demanant que, sisplau, parlem-ne, perquè hem de posar en el centre el debat aquest perquè s'incrementi els recursos en matèria d'atenció a malalties mentals, etcètera, 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 perquè hi hagi una consciència social de que aquest és un problema que té la societat.
Això és cert.
I no amagar-ho a sota la catifa.
Però ull també a com s'informa, no? Perquè
sí, òbviament.
Obertament va venir també a fer una formació als periodistes d'aquesta casa i ens deien que, evidentment, en el cas del suïcidi és important parlar-ne, perquè, com tu deies, s'ha demostrat que no parlar-ne no ha provocat que caigui en picat el nombre de suïcidis. Ara bé, parlar-ne... De quina manera? Doncs bé, no donant detalls, exacte, perquè els detalls són a vegades els que fan que hi pugui haver aquest efecte crida en quant doncs, al mètode o el que sigui, les circumstàncies que envoltin aquest fet. Per tant, nosaltres també n'hem d'aprendre, no?
No, n'hem d'aprendre, efectivament, però veus, ja canvia la pel·lícula. Uh-huh. Ja no és no digueu res.
Ara... I ha costat molts anys.
Sí, bueno, imagina't. Dècades, ja t'ho dic
imagina't.
Jo.
Hola, Lía, no sé si volies afegir alguna cosa més per acabar.
No, totalment, que al final el silenci... O sigui, el silenci revictimitza les persones que pateixen aquest tipus d'agressions i violacions, i al mateix temps també crec que el que dèiem d'acompanyar els pares és molt interessant també des del punt de vista de no criminalitzar. Jo crec que hem d'anar a estadis previs, reitero, no? Hem d'anar de quina manera acompanyem els fills, eduquem els fills, i al mateix temps això els pares no neixen ensenyats. Per tant, segurament la funció que ha de tenir els governs és precisament donar eines, posar a disposició eines que permetin fer aquest, no? Aquest suport des de ben petits, i per tant també alertar i no sentir-te com ostres, quina vergonya, el meu fill està fent això, sinó que dir, ostres, si jo anticipo, no? Si veig que el meu fill està fent això i ho anticipo, doncs segurament evitaré que d'aquí un temps, no, és allò de la granota escaldada. El problema aquí és que hi ha diverses microaccions que anem permetent que van sent impunes, i al final arriba un punt en què s'arriba a una situació com aquesta que estàvem explicant del cap de setmana, no?
En fi, passen gairebé 2 minuts de les 10 de la nit. Tanquem aquí la tertúlia avui del 9C. Enric, Lluís, Isabel, Eulàlia, moltíssimes gràcies. Ens veiem la setmana que ve. I com sempre, a aquesta hora el que fem és actualitzar la informació. Bona nit.
Què
és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que els Mossos investiguen una nova agressió sexual en grup a Badalona, i de nou tant la víctima com violador serien menors d'edat. L'últim cas va ser dissabte a la tarda, o avançat la Vanguardia. La noia explica que 6 o 7 nois la van violar i un d'ells seria la seva parella. La Federació de Dones de Badalona treballen en la prevenció i detecció de la violència masclista a instituts i escoles de la ciutat, i en una entrevista al 9C de RAC1, la psicòloga de l'entitat, Josefina Caro, lamenta que molts joves han normalitzat la violència.
Que estem en aquest sistema sociocultural que empeny els nois a una sexualitat basada en la violència. No només s'explica en aquest accés que tenen a la pornografia, sinó que hi ha molts espais d'hipersexualitat, com la música, la publicitat, les xarxes socials, totalment normalitats en allò que de vegades anomenem la cultura de la violència.
I deixa clar que Badalona no té característiques diferents a altres ciutats del país perquè hi hagi hagut 5 casos d'agressions sexuals.
D'altra banda, Junts per Catalunya decidirà demà si substitueix Laura Borràs del Parlament.
El partit reunirà l'executiva, que haurà de prendre una decisió. O bé renuncien a la presidència en senyal de protesta, o bé aposten per girar full i recuperar la segona institució del país. La reunió serà probablement a la tarda i Junts s'haurà d'enfrontar definitivament a aquest debat que fins ara no ha resolt. Per una banda, hi ha el sector més proper a Borràs, que creu que s'hauria de deixar clar d'alguna forma que estan en contra de la inhabilitació, i una fórmula seria renunciar a tenir la presidència. Ara bé, hi ha un altre sector que creu que el partit ha de recuperar pes, presència institucional i mediàtica, i en aquest sentit la presidència del Parlament és clau.
I per acabar, Apple presenta les seves primeres ulleres de realitat augmentada.
S'anomenen Vision Pro i barregen realitat natural i realitat augmentada. Es veu tot el que hi ha al davant, sobre el qual s'hi afegeixen pantalles virtuals, escenaris i tot d'icones que recorden a un iPad. Tenen un total de 12 càmeres, es controlen amb la mirada, amb gestos i amb la veu. Les noves ulleres costaran 3.500 euros. Entre d'altres anuncis, també ha presentat Apple la nova versió del sistema operatiu d'iOS 17 per iPhones i els nous models d'ordinadors professionals.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit.
I als esports, Roger Saperes, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui no tenim l'Aleix, que està una mica ocupat.
Està enfeinat.
Sí que hi serà, el tu diràs. Què teniu avui pel programa?
Doncs estarem molt pendents del futur de Leo Messi després de la reunió d'avui entre el seu pare Jorge Messi i Joan Laporta al domicili del president blaugrana a Barcelona. Trucarem al Toni Joan Martí, que es queda destapat la notícia, també un exjugador argentí, també com Javier Saviola, per saber què en pensa del futur del seu compatriota. Anirem a Miami i l'Aràbia Saudita per saber com ha caigut allà aquesta trobada, ja que són els dos possibles destins també de l'actual, l'exjugador del Barça. Posarem en marxa el messiòmetre avui amb el David Bernabéu, l'Antoni Bassas, el Marc Guillén i l'Àlex Dalmas a la tertúlia. A més, la Marta Ramon ens explicarà quan rebrà el Barça l'hoquei de la Lliga, el famós pla de viabilitat, i acabarem de pair la ressaca de la Champions del Barça femení el dia que Aitana ha estat escollida millor jugadora de la competició. Ho rematarem tot plegat amb l'Això no té nom, amb avui, amb el Xavi Aldecoa.
Doncs, com sempre, molta teca el tu diràs avui també, especialment amb aquesta visita del pare de Leo Messi a la casa de Joan Laporta. Gràcies, Roger. Fins ara. I el temps amb l'Abel Caral. L'Abel, bona nit de nou.
Bona nit.
Està plovent encara aquesta hora alguns llocs?
Sí, encara tenim algunes precipitacions febles. En l'última hora han anat a la baixa, després d'una tarda de tempestes, i de fet ara mateix les pluges han anat arribant en alguns sectors interiors del Camp de Tarragona. Poden arribar cap a la Costa Daurada de manera molt desgastada, encara plou en algunes àrees del Segrià, del Pirineu, del Prepirineu, també anar plovent a l'última hora al Bages, ha arribat a algun sector del prelitoral, alguna gota fins i tot cap a l'Almaresma, tot això va a la baixa després d'aquestes tempestes que s'atarden deixar, per exemple, fins a 37 litres per metre quadrat a Mollerussa, 32 al Guaire, unes tempestes cap al Segrià, Urgell, Pla d'Urgell, Noguera, Segarra, que feien patir. En alguns casos, el Guaire ens deien que amb una mica de calamar-se. De cara a demà, doncs, se'n tornem amb aquesta maquinària de ruixats i tempestes de tarda, de fet, des del migdia ja. Abans del matí pot aparèixer algun de xàfec cap al Pirineu Occidental, però a partir del migdia, al llarg de la tarda vespre, en molts sectors interiors, sembla que sobretot del centre i nord de Catalunya. Aquella irregularitat típica, irregularitat de les tempestes que avui han fet, que, per exemple, a Roda de Ter hi hagi plogut en un observatori 18 litres per metre quadrat, en un altre 38.
Yeah.
O, per exemple, al Bages, a Súria, entre 7 i 8 litres, i a uns 4 quilòmetres a Sant Mateu de Bages, 57.
Ostres, caram.
Sí, què vull dir amb això? Que compte, perquè pot anar una mica per barris, eh? Però demà de nou algunes tempestes poden ser fortes, i com ha passat avui amb calamar-se, cap al vespre, en caure el dia aniran marxant, temperatures molt semblants a les d'avui, es pot arribar com a molt als 30 cap al Pla Lleida, i allà on descarregui, doncs, el que ha passat avui també que refresca.
Gràcies, Abel, que vagi bé.
Que vagi bé, fins demà.
10 i 6 minuts, fem una pausa, i de seguida el No s'ha parlat prou.
No ho sé, amb Anna Ballonet.
El 5 de juny celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Saps a quines deduccions i desgravacions tens dret en la declaració de la renda? Truca a Legalitas. Els seus advocats fiscalistes t'ajudaran. 900-106-08. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe?
Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a Puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a Puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe a Puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors.
Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb ànima. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Les 10 i pràcticament 9 minuts. Dilluns de no s'ha parlat prou amb la Llucia Ramis. Com estàs, Llucia?
Molt bé.
I el Carles Fiter. Què tal, Carles? Tot
molt
bé?
Molt bé, sí. Sí.
A veure, avui vols començar tu, Carles?
Bueno, diguéssim que en el sorteig hem fet prèvia a l'entrada.
Ah, què feu? Que ara ho creu? O així com s'han decidit algunes alcaldies que tenien empat?
Correcte, més o menys.
Com ho feu, això? No,
No, sí. Cada setmana un. Així de senzill.
Correcte.
Esteu aquí, vol dir que no heu fet pont avui?
Sí.
Ah, sí? Has arribat ara just.
Vinc de la platja directa, sí.
Mira, no has trobat
sí,
aquesta...
Sí, no, estàs com a... Estàs moreno.
Sí, sí.
És,
sí,
la,
sí.
És la, la cadira dels morenos, aquesta, perquè fins ara hi havia Lluís Carrasco aquí, que també venia de la platja, curiosament, i venia, doncs, amb un color intens.
T'he de dir que és l'única persona que conec que avui ha fet festa.
Sí?
No conec ningú més que hagi fet festa avui.
També és una festa d'autònom, eh? És a dir, que he estat a la terrasseta de, bueno, d'on estic, i he estat amb...
No,
estic a la Costa Brava. I he estat amb l'ordinador treballant al matí. Però és agradable ser-hi, també, diguéssim. És allò, els autònoms, allò realment de fer festa tres dies seguits, jo crec que és impossible.
És impossible. Sempre no? L'esteu queixant,
I dos també.
I dos també, és que és veritat.
Quina cosa, eh? Però, no heu anat al Primavera, ni a la Fórmula 1, aquestes coses que han fet aquest cap de setmana multitudinari a Barcelona, perquè...
No.
Déu-n'hi-do, eh? Quina activitat, sí. Aquest cap de setmana. Jo he anat amb algun taxista que m'ha dit, sisplau, pot arribar ja una setmana que sigui normal, perquè s'han anat encadenant esdeveniments.
Ara bé, que ingressin.
I encara en queden, perquè queden concerts Beyoncé, altres noms també coneguts, després vindrà el Sonar, vull dir que...
Però està bé, perquè són diferents tipus de turisme. El turisme de Fórmula 1 hi ha molt que és adinerat, el turisme de concerts potser és una mica... Hi ha de tot, també, diguéssim. Està bé, jo crec que deixen ingressos als comerços i, com a part afectada i locals de Barcelona, és molt interessant, també.
Va, doncs vinga, anem al primer tema d'avui del No s'ha parlat prou, Carles,
sí.
Per on vols començar?
Mites i llegendes, l'he titulat. Aquests darrers dies heu vist la NASA que va fer una roda de premsa que va explicar que va confirmar la presència d'OVNIs, diguéssim. Aquest era el titular que llegies.
Home, bé no era així,
no, el titular que llegies a tot arreu és...
Podria ser un titular una fenòmens, mica...
Fenòmens no explicables, no?
Bé, sí, venia a dir que es replantejarà tots els protocols amb els OVNIs. De fet, un OVNI és
que
un objecte...
No, que crearan un grup per estudiar científicament què són aquestes coses que no han acabat de determinar què són. No?
Correcte, és a dir, clar, un OVNI és un objecte volador no identificat, això ho sabem. Per tant, el que van dir és que no hi havia cap constància de que això fos extraterrestre, però que sí que és veritat que s'han trobat objectes voladors
no
que
no
han sabut identificar.
No?
Per tant, és veritat que han reconegut que hi ha OVNIs, però també és veritat que deien que no creuen que sigui d'origen extraterrestre.
Que la gent se n'oblida de què signifiquen les sigles d'OVNI, i quan penses OVNI, penses directament en un extraterrestre. I aleshores, clar, s'ha de diferenciar, no?
Platillo volante és platet volador, com seria? Un plat volador?
Platet volador.
Platet...
Però sona.
Sí, és que ara em sona el cas volador del Doraemon, això, ara.
Sí, bé. Bé, total, que...
El casquet, em sona. Casquet volador.
De fet, segurament aquests objectes voladors no són d'origen extraterrestre, sinó que l'explicació més senzilla és que poden ser doncs, qualsevol desperfecte, d'algun coet que s'ha llançat, alguna cosa, no? De fet, això és la famosa navalla d'Ockham, sabeu que la navalla d'Ockham que...
Jo no ho sé.
L'explicació més senzilla és la bona.
Correcte. De fet, això ve d'un principi filosòfic atribuït a William of Ockham, que era un frare franciscà, que va dir, en igualtat de condicions, l'explicació més simple sol ser la més probable. Aleshores ens comencem a complicar la vida.
Sí, les teories de la conspiració...
Correcte, simplement és això. I es diu navalla d'Ockham perquè això venia de l'època de que, en Plató i tal, la teoria d'aquest frare afaitava les barbes de Plató, que tenia unes teories molt complexes, i per tant per això li van dir que la navalla d'Ockham aconseguia afaitar les barbes de Plató. Bé, però justament, com bé dius, la navalla d'Ockham no alimenta les teories de la conspiració, i jo volia presentar-vos algunes de les teories de la conspiració.
A pesar que tu deies que volies alimentar algunes de les teories de la conspiració.
Sí, vull presentar-vos-les, i ara veurem si les alimentem o no. Comencem pels clàssics, vale? Ja que està bé, ja per lligar-ho amb els ovnis, l'àrea 51, que sabeu que és aquesta zona als Estats Units, a Nevada, que és com tot secret, hi ha gent que està convençuda que allà és on amaguen els extraterrestres. I els que han vingut a la Terra, els d'altres planetes, els amaguen allà a l'àrea 51. Hi ha grans estudis i vídeos i tal, i no sé què. Bé, això és una teoria, diguéssim. La Terra és plana, aquesta sí.
Home, i tant.
Aquesta
ja es veu a simple vista.
Són més divertides les altres. Aquesta, la Terra és plana.
Sí, el canvi climàtic no existeix, tot és una invenció, que és també cada vegada hi ha més, que tot això i tal. Bé, però aquestes són les clàssiques.
A mi m'agrada la de les piràmides. Ah? Jo és que vaig molt al programa que és d'un canal, ara no sé si és Canal Història, no? Que parlen dels antics. Segons la teoria de los antiguos astronautas...
Que van fer uns extraterrestres, les
piràmides. Clar, perquè tothom ho sap, que allò no es podia construir amb les eines que tenien en aquella època.
Llavors, clar, només els extraterrestres són capaços de construir tot el que... En realitat som nosaltres mateixos que serem extraterrestres i vindrem a la Terra en el passat per construir les civilitzacions del futur. Bé, és una teoria d'aquestes guapes.
No, n'hi ha moltes. Una d'elles, per exemple, ja surt una mica dels clàssics, però també és una molt clàssica, que és que l'home no ha arribat mai a la Lluna.
Home, clar.
Que allò era un plató de televisió perquè si analitzes les ombres... Tot això i tal, i és més, perquè no hi hem tornat. També és aquesta gran teoria de que l'home no ha arribat a la Lluna. Bé, dintre d'aquestes que ja tots coneixem, us en presento algunes que no sé si coneixeu, jo no les coneixia i m'han sorprès molt. La primera és que Shakespeare no va escriure res. Vale?
Aquesta la Llucia segur que la sabia.
No, sé que hi ha la teoria que són molts autors diferents.
Exacte, que són diversos autors i un grup d'acadèmics va signar una declaració de dubte raonable de les obres de Shakespeare. I que, per tant, clar, jo desconec, no tinc la capacitat idiomàtica, sobretot, d'entendre si tots els textos de Shakespeare tenen una mateixa coherència, es pot ser del mateix autor.
Tens alguna informació...
No.
Veu néixer el mateix dia, tu i Shakespeare, no? El dia de Sant Jordi és o...?
El dia de Sant Jordi.
Però... És com va morir, Sant Jordi, no?
Clar, és que hi ha moltes teories sobre el dia de la mort de Shakespeare i Cervantes. Vaja. És divertit
perquè
el dia de Sant Jordi se celebra per això i no va morir cap dels dos, no? El dia de Sant Jordi.
Espera.
Només Josep Pla sí que va morir el dia de Sant Jordi.
Miguel Cervantes...
Sí.
Era català.
Ah.
I no es deia Miguel Cervantes, sinó es deia Miquel Sirvent. Mhm. Uh-huh. Sirvent, Miquel Sirvent. Què passa? Va escriure el Quixot en català. Però, clar, Espanya en roba, Espanya no podien suportar que els catalans féssim tot això, tal, i van robar-los, el van traduir al castellà i el van exiliar, el van fer fora. I va marxar a Anglaterra, al Regne Unit. I allà va seguir escrivint sota el pseudònim de William Shakespeare.
Per tant,
Miguel de Cervantes és Miguel Sirvent, que a la vegada és Shakespeare. Cervantes i Shakespeare és la mateixa persona i per això tots dos van morir el mateix dia i va tot això perquè són la mateixa persona.
Ara ho entenc, ara em lliga tot, absolutament.
Clar.
Jo el que sabia és que Cristòfol Colom és de Porto Colom.
Això també, sí.
No, és català, no?
No, és de Porto Colom, de Mallorca, i a més el seu germà, Nomia Mateu, que és un nom també molt... Antòfol és un nom molt mallorquí, sí. I Mateu també. Aquesta també me la sabia.
Va, quina més? N'hi ha més o què?
Paul McCartney està mort. Es va morir l'any 66.
Uh-huh.
De fet, si busqueu el moviment PID, que és Paul is Dead, llavors va morir l'any 66, hi ha molta gent que ho té claríssim, i el van substituir per un doble que havia guanyat un concurs d'imitadors.
Ah, mira.
Que era un canadenc baixista anomenat William Campbell. I el 2010... uns italians van fer un estudi que han publicat i amb imatges d'aquestes, amb ordinadors i tal, tal, amb fotografies i vídeos que s'han recuperat antics, veuen que la persona que era Paul McCartney el 66 no és la del 67. Sí, analitzat la fisionomia, la cara i tal, exactament.
No va canviar tant en un any, no?
I, clar, no, i no és la mateixa persona.
És impossible.
Exacte.
Clar, i Elvis Presley és viu.
Bé, et tanco justament amb una molt semblant a aquesta, però que té una derivada que m'ha encantat. No que Elvis Presley sigui viu, que això... Jo crec que Elvis Presley...
Tu creus que sí?
No, em refereixo. Que per molt que el mantinguessin viu i amagat, també s'ha mort de vell.
Potser ja s'hauria mort,
clar,
no, també?
Arriba un punt que, vale, jo et puc comprar que Elvis decidís fingir la seva mort cansat de tot plegat, però hi haurà mort també, no?, amb la vida que ha portat. Bé, però el que l'altre vessant d'aquestes clàssiques és Walt Disney...
Està congelat, sí.
Sabem tots això, no? Està congelat. Val, doncs,
qualsevol dia d'aquests es desperta.
No, que aquesta és molt bona. Com que això és veritat. La conspiració és que això és veritat.
Partim
de la base que això és veritat. Però, clar, què passa? Que amb la tecnologia la gent estava ja arribant massa a prop i buscava molt, hi havia grans conspiracions de que, bueno, que parlaven de que Walt Disney estava congelat. Com es diu congelat en anglès? Que és... Frozen. Mm-hmm. I per això tothom buscava Disney Frozen. I Disney va obligar-se a fer una pel·lícula que es deia Frozen, perquè si tu buscaves
ja no
Disney
Frozen,
no t'aparegués a Walt Disney congelat, sinó t'aparegués tot l'univers Frozen i tal, i així totes les coses que parlaven de Walt Disney estava congelat desapareixen de les cerques de Google.
Quins grans guionistes,
brutal,
de Disney.
O aquesta l'he trobat brillant.
Clar, perquè és que no es pot descongelar encara Disney, no? Perquè no s'ha trobat la fórmula per ser immortal.
Correcte.
Per tant, millor mantenir-lo congelat, no?
I per no tenir
més.
I per no tenir pressió, perdoneu la veu, per no tenir pressió...
Has cridat. Segur que no has anat al Primavera Sound?
Això és un virus, em van dir.
La platja.
Hi vaig treballar, vaig fer dos partits, però és igual. El tema és aquest, que em sembla brillant el gir que li han donat.
M'ha agradat molt aquesta.
Sí.
Està interessant.
És que, mira, aquesta me la creuré. Aquesta l'agafaré com a teoria certa i a partir d'ara li explicaré a tothom que
sí,
és així.
Fa menys mal que altres com terraplanistes i tal. Aquesta és més sana, diguéssim.
En fi, el que és veritat és que amb tot això que hi ha de les teories de la conspiració no hi ha res com voler-se creure una cosa per
trobar
totes les explicacions possibles, no? I tots els referents que et porten tot cap al mateix,
no,
cap al mateix
quadrar,
lloc.
I dius, clar, això veus com és veritat.
Sí, sí.
Això és justament la trampa del relat. En el relat tot té sentit, no? No hi ha res que estigui per casualitat allà. Tot lliga, tot encaixa, llavors. I a més trobes persones que te donen la raó amb la cosa, la teoria de la conspiració, s'escampa.
I entre ells es retroalimenten, no? És el que passa, es troben entre ells i només es... Sí, veus, tal,
sí, sí, clar. Sí. Aquests fils, no, de Twitter, a vegades que trobes cada fil que dius, ai, però com han arribat a... I això vol dir això, que dius, home, a veure, d'aquí a aquí, doncs hi ha una mica de distància, però vaja, si... Endavant,
si
voleu,
així,
doncs, endavant. En fi, va, deixem el tema dels mites i dels ovnis, que és el que hem començat parlant. Lucía, de què no s'ha parlat prou?
Mira, del ruixador de dutxa dissenyat per la masturbació femenina.
Com? Però és actual o és antic?
He vist la notícia avui mateix.
Ah, doncs és actual.
És un titular de clickbait, total.
Ruixador de dutxa és com...
És així, es diu Womanizer Wave, l'ha creat l'empresa de joguines eròtiques Womanizer, i val 129 euros. Si vols.
Home, déu-n'hi-do, 129 euros.
Bé, escolta, si funciona... Ja
t'ho anava a dir, depèn del plaer.
És el primer ruixador de dutxa del món creat específicament per la masturbació i està dissenyat en col·laboració amb el fabricant de productes de bany Premium Hansgrohe.
Ah, sí.
Per què han fet això? Doncs perquè, segons les xifres, la masturbació a la dutxa era una de les necessitats no ateses per la indústria de joguines eròtiques.
L'abril... I aleshores és intercanviable, o com funciona? És
ara
a dir...
ho explicaré tot a poc. Jo no el tinc, no l'he vist. No l'he
test... Buscarem imatges perquè em costa d'imaginar, saps? Vull dir...
No,
vos he de dir que quan hi va el boom del
Satisfyer...
Del Satisfyer vaig fer el vaig tastar i vaig fer un reportatge sobre tot el que va passar. En aquest cas no l'he pogut tastar, no vos sé explicar res del que implica.
Sembla com una dutxa força normal, és
molt
a dir, jo
normal.
Crec que la pot fer servir tota la família,
a mi em
sembla, no?
Una mica estafa.
És que clar, he vist això i si no mires el títol t'equivoques i a veure, perquè val 129 euros i aleshores potser t'hi fixaries, però dius, Això és un capçal de dutxa normal. Sí.
Però d'on surt tot això? Resulta que a l'abril d'enguany es va fer una enquesta a 14.957 participants d'11 països diferents.
Perdó, em sembla molt graciosa aquesta xifra, perquè per 3 perquè no arribaven a 15.000? Per 43, dius, home, 15.000 rodons.
Igual la van enviar 15.000 i aquests no van contestar.
Potser sí.
No sabem res,
perdó, és que m'ha semblat com un número, una xifra, doncs res.
Anava allà d'oca amb la resposta, no? La més probable potser és la...
Bé, aquesta enquesta va donar com a resultat que 7 de cada 10 dones de tot el món, el 68% aproximadament, s'han masturbat a la dutxa o a la banyera. I la meitat recorda que la primera vegada va ser abans dels 18 anys. I, de fet, com que aquest tipus de masturbació comença de joves, de petites, gairebé per casualitat, tu t'estàs dutxant i ai,
ui,
ha passat alguna cosa. Provoca que moltes vegades això es porti d'amagat, no? I per això, quan ho fas d'adulta, no ho expliques com altres tipus de masturbació. Sempre
home, sí, sobretot la femenina, no? Perquè els nois tendeixen sempre a explicar-ho més, a compartir-ho, fins i tot públicament, no? Però, i el cas de la masturbació femenina sempre ha estat un tabú.
Però quan va sortir el Satisfyer, tothom va començar a parlar, però la dutxa es veu que encara... doncs,
no surt aquest tema, no, la dutxa.
Llavors, a Espanya, de les 520 participants en aquesta enquesta, el 34% va afirmar que emprava el ruixador de la dutxa per masturbar-se, i el 20% deia que el feia servir, com a mínim, un cop per setmana. Què dius?
Déu-n'hi-do.
Bones dutxes? amb la mancança d'aigua que tenim ara mateix, no sé si... És
ara, segons quina dutxa, també s'hauria d'anar una mica en compte, perquè hi ha dutxes que la pressió és alta.
Aquest és el tema. Faltava el gadget sexual.
Clar, que dosifiqui, no?
Que ho faci bé, no? Que faci això. Semblava una idea òbvia i senzilla, però es veu que no ho ha estat tant. El procés de creació ha durat més de 3 anys, és a dir, que fa una...
S'han estat mirant, eh?
No, d'aquí aquest 129. S'ha provat dutxa normal, però no,
no ho és. No ho és.
La feinada de les científiques provadores de dutxes.
Deien els tècnics que l'objectiu era crear un producte que satisfés les necessitats de la majoria d'usuàries, i com que la masturbació és una cosa molt individual, doncs no era fàcil, no? I al final han creat 3 tipus de raigs diferents que es poden canviar i es poden intensificar mentre te vas dutxant, no? I és adaptar la multifunció de ruixadors per massatge a la funció concreta de l'estimulació dels genitals. Mm-hmm. Per tant, els 3 tipus d'estimulació són... Atenció, perquè ara començarà a sortir la paraula estimulació tota l'estona. Sembla el verb arrufar, saps que s'ha fet tot, tota l'estona. El pleasure jet, amb estimulacions constants i rítmiques.
Pleasure jet, val.
El pleasure wire, amb moviments estimulants i sorprenents.
Sorprenents.
A mi no em miris, Lucía.
I el powder rain, amb una experiència de dutxa suau i calmant.
Nosaltres amb un raig d'aigua no fem res. Saps què vull dir? Nosaltres això no ens ajuda.
No ens cal, eh?
Llavors, tot plegat, un disseny ergonòmic, pensat per adaptar-se millor a l'anatomia, i, a més, d'aquesta qüestió plena, s'ha investigat molt la part més tècnica perquè el producte sigui fàcil de netejar.
Això és important.
Clar.
Si l'ha de fer servir tota la família, és important que es pugui netejar, home.
A més, la companyia informa que el panell de provadors del Womanizer Wave, el 86% el va fer servir per desestressar-se, el 80% va dir que servia per millorar el seu estat d'ànim, per posar-se contentes, i el 87% va afirmar que arribava a l'orgasme.
Home, unes xifres bastant altes, no?
Sí,
trobo.
Sí, funciona, es veu que funciona. Uh-huh. I des de l'empresa defensen que les joguines sexuals ara estan cercant vincular-se no només a la sexualitat, sinó al benestar general, no? En general...
Emocional, fins
i tot, no? A trobar-se
bé,
sí. Clar. I això mos porta al començament, a l'origen dels vibradors, que es venia a les revistes, s'anunciaven com massatges vinculats a la salut femenina fa molts anys, no?
Com per calmar una mica els ànims, no?
Per relaxar-se, per estar bé, això fa molt de temps. Què va passar? Que una cosa que ja va passar amb els Satisfyers és que tornem a estar davant d'una joguina sexual amb el tema del ruixador de la dutxa que aconsegueix la satisfacció amb estimulació externa. Què vol dir? Sense recórrer a cap mena de penetració, uh-huh, i llavors allunyant-se dels dildos i els vibradors que en el seu moment van rebre el nom de consoladors, no? Per tenir formes semblants en el penis, no? Com si fossin el substituït, els substituts de l'home, no?
Sí. I ara s'ha canviat el concepte, no?
Aquestes noves joguines són externes, busquen l'estimulació externa i no tenen res a veure amb la sexualitat masculina.
Doncs mira, sí que no se n'ha parlat prou, perquè jo com a mínim no sabia que existia. A veure, Carles, vols veure la foto?
Sí.
Perquè... Ai, espera, ara la pantalla se'ns ha...
Vale, però això es pot comprar aquí o no?
Home, es pot canviar, es pot comprar per internet, no?
Jo suposo que sí. No sé, ja vols dir que no...
Ara,
no,
espera, vine tu, perquè si moc la pantalla no funciona. Què, que et sembla una dutxa normal, no?
Clar, però la gràcia, no?, està en la intensitat, no?, i del raig d'aigua.
Home, i aquí li veig un problema de preu,
129 euros.
Home, 129 euros ho trobo una mica excessiu.
Però jo crec que aquí la gràcia deu estar en això, en la intensitat de sortir l'aigua. És a dir, que no només és el forat d'on surt l'aigua, sinó és diferents mesures.
Sí, el que passa és
que deu anar jugant amb la intensitat d'aigua, m'explico, amb el raig d'aigua, que deu anar jugant amb això.
Ja n'hi ha de dutxes així, no? No.
Però el que fan aquí és trobar... Sí. El que fan aquí és trobar exactament la intensitat i el...
Home, deu tenir una tecnologia avançada, perquè és veritat que els que hem fet moltes mudances i hem viscut en pisos diferents sabem que la pressió d'aigua d'un pis a l'altre és completament diferent.
Clar,
per tant, això deu regular-ho d'alguna manera, no deu...
Aconseguir que la pressió sigui exactament la que vols, en el moment que vols amb la dinàmica que tu vols que sigui... Aquí hi ha d'haver una vàlvula, una història que ja pot ser que tingui aquest cost.
Jo ho veig poc ecològic, sincerament.
Que vols anar
per l'ecològic? Sí, home, sí. És que potser no és necessari. I fins i tot, quan es parla d'infeccions o així, no, sempre es diu que per la flora...
Això ho diuen sempre, alerta. Després,
més val que no hi hagi un excés de...
I res de sabons, i res d'estar-hi massa estona, i res d'aplicar-se molta d'aigua...
Hauria de tenir un temps limitat, no? Com un temporitzador, també.
Jo crec que hauries de fer un reportatge. Igual que el vas fer amb el Satisfyer...
Jo també ho crec.
Ja l'instal·laré aquesta dutxa, que vaig fer obres fa poc i ara no me'n canviaré.
Bueno, però és per periodisme.
El poses i després el desinstal·les i ja està. Mira, com diu informació del producte, diu la primera, funció única, 2 en 1, forma ergonòmica, i la tercera diu ahorro de agua. Per tant, ja ho han mirat, això de l'estalvi d'aigua, perquè no els hi puguin dir que hi ha sequera. Exacte. I que ara, doncs, en fi, veig que té moltes com es diu això, complements, El que no entenc és que diu boquilles adicionales del Womanizer, 199. O sigui, són més cares les addicionals, que potser fan una altra cosa.
O potser es gasta. Potser el truc, clar, no? Dic perquè...
Però valen 200 euros.
Bueno, però això és com quan compres el raspall de dents aquests, que són més cares no?
Les recargues.
Els recargues que la màquina elèctrica aquella.
Vaja, doncs no sé. Bueno, si fas el reportatge ja...
Fes-lo.
Ja ens avisaràs,
El Catalunya està pendent ara de les dutxes.
Exacte. En fi... Lucía Ramis, Carles Fiter, moltíssimes gràcies, ens veiem, no sé si la setmana que ve o d'aquí 15 dies,
ho veurem.
Ho veurem. Que vagi molt bé, una
gràcies,
abraçada.
Adéu.
I avui, abans de donar pas al Tu diràs, ja sabeu, avui amb tota la informació d'aquesta reunió entre el pare de Leo Messi i Joan Laporta, Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
De què parlarà demà el Basté?
Doncs entrevistarà Mònica López i Thomas Sturges, protagonistes de l'última adaptació de l'obra Les amistats perilloses, que es fa aquests dies al Teatre Lliure de Barcelona.
I que val molt la pena. Nosaltres ho deixem aquí, ara el Tu diràs. Bona nit.